Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'historiador Xavier Domènech i el periodista Ramon Rovira. A l'ull de poll, Tian Riba.
Xavier Domènech, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé. Bé? Adormidat, però bé. Sí.
Bueno, clar. És el que té, és el que té. La Ramon Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estàs bé?
Sí, a més, no estic gens adormit, la veritat. Això que dormo poc, però... Estic bé.
Que bé, fantàstic.
Animat, tu, amb ganes.
Fantàstic. Anna Gómez, bon dia. Tu estàs animat o què?
Sí, avui que parleu de frases fetes... qui dia passa, any empeny, és el meu,
correcte.
Bàsicament.
Correcte. Tian Riba, bon dia.
Bon dia.
Com estàs tu?
A veure, no tan animat com ells, però espero animar-me al llarg del dia. I ja està.
Home, qui segurament està més animat que vosaltres és el Ferran Casas.
Sí.
Que, bueno, clar, és que aviam explicar-me... No sé si ha sigut el Xavi o el Ramon que ha preguntat. I el Ferran, que ve, al final. Perquè hi havia el dubte. És veritat, ho reconec, que des de les 6 del matí estic dient que vindrà el Ferran Casas. Té pinta que no en sabrem res del Ferran Casas avui. És cert que està a Egipte.
No, ja sabies que venir no vindria.
De venir no vindria. Però ell va dir, escolta, si em necessiteu, truqueu-me, entro des de fora i tal. Doncs sembla que ha decidit parar el mòbil i ha dit, escolta, ja us ho fareu.
Egipte està prou lluny com perquè...
Sí.
Sí.
Estigui no. Desconnectat, per no. Tant, que gaudeixi de les bones vacances.
No descartis. Exacte. Que d'aquí a les 11 aparegui, eh? Sí. Per això, Ferran...
Vosaltres marxeu de vacances? No, es queda aquí.
Sí, home.
Sí?
Bueno, marxar allò aquí al costat, eh? Però sí, sí, aquesta tarda, si tot va bé, ja començarem a fer uns dies.
Escolteu, avui a les... avui a partir de les 11, el món a RAC1, farem una mica d'exercici de nostàlgia. Perquè és veritat que Setmana Santa és l'època per antonomàcia dels clàssics, aquells de recuperar per vintena o trentena vegada pel·lícules com Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, Covadis, etc. Jo crec que el Basté...
Quan cal far, això?
Sí, això.
Bueno, però si no te la busques tu, ah, això, no. Típic amb DVD, o te la busques a alguna plataforma...
Segur que a 13 Televisió
deuen fer coses, sí, però a les plataformes en podeu trobar la immensa majoria, perquè fan la cosa aquella de... Especial Setmana Santa, i també pengen els clàssics.
No, que no ho preguntava, perquè...
No, sí, sí.
No. Sí, jo sí. Recordo que la Setmana Santa, quan jo era petit, era la cosa més...
Sí, però això
més,
ja...
Més depriment que hi havia. Ara, afortunadament, el món ha canviat.
Però
en aquest cas, millor.
L'altre dia, aquí mateix, no? Van dir que el més vist de Setmana Santa era els Monty Python. Que la gent tenia ganes de passar la tragèdia davant d'allà i anar directe.
Doncs amb això estem. Nosaltres avui, aquí a les 11, aquí al món a RAC1, farem... també un exercici de recuperar clàssics, però els clàssics de casa nostra, diguéssim. I repassarem les sèries més mítiques catalanes de tota la història de TV3 i anirem a buscar aquelles frases mítiques que tots tenim al cap, ens en pot venir tots, bueno, Xica Montse i Meritxell, un fotimer de frases, les repassarem avui a partir de les 11 i ho farem amb els autors d'un llibre que és meravellós, que és imprescindible si has consumit Poble Nou, Estació d'Enllaç, El Cor de la Ciutat, La Rieda, Plats Bruts, Merlí, etc. Si has consumit, és un llibre que es diu Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes. Són la Mònica Montserrat i el David Paloma. Avui els tindrem aquí al món a RAC1 per fer un repàs exhaustiu de totes aquestes sèries catalanes que ara que venen aquests dies, que potser alguns tenen uns dies lliures, d'altres potser no tant, són una bona oportunitat per revisar i reveure, que estan tots penjats a la plataforma de 3CAT. A veure, l'altra gran preocupació, o potser la principal preocupació de Setmana Santa, tant d'aquells afortunats que tenen dies de festa com aquells que han de treballar tots els dies, és el cel. I aquí tenim l'Abel Caral. Ara amb l'Abel... deixareu fer un minutet i una mica més de publicitat, la primera del dia, i quan tornem intentarem fer una radiografia al màxim de precisa possible de on ha de ploure, quan ha de ploure i quant. ha de ploure, i si ha d'haver-hi alguna cosa més o no, des d'avui a la tarda, que és quan moltíssima gent ja agafarà el cotxe i enfilarà cap al seu lloc de vacances, fins dilluns al vespre, que és quan pràcticament tothom ja tornarà a estar aquí.
Perfecte, tinc aquí molts mapes per explicar-vos.
Doncs va, ara de seguida aquí el meu recorrer. Un minutet.
El perquè de tot plegat.
Un quart de deu del matí. A veure, Abel,
què tal?
Estàvem comentant aquí fora de micròfon el plaer que dona tornar a sentir ploure i sentir la pluja en diferents moments del dia seguits.
Sí. Sí.
Aquesta setmana hem tingut aquella sensació de que podries haver sortit a fer un recado, a comprar alguna cosa per la tarda dilluns, que t'enganxés la pluja, i dimarts al matí, almenys a Barcelona, despertar-te per anar a la feina i que també et plogués.
Sí, jo m'estic trobant gent que... Normalment aquí què ens trobem? Que la pluja molesta, no? Però últimament m'estic trobant gent que em pregunta què, o em diu què, que ve, que està plovent, ha de seguir plovent, quan ha plogut, com estan els embassaments... Jo sempre reivindicant que més enllà dels embassaments també és com estan els boscos, com estan les vinyes, com estan els cereals, que estan doncs macos en algunes comarques després d'aquest mes de març que anà plovent. I per tant, si hem recuperat la joia del ploure, podríem dir... I jo he recuperat la joia de... O estic revivint una mica la joia de la gent que demana per la pluja com alguna cosa positiva, perquè moltes vegades és això que dic, estem acostumats a que la pluja molesti, però sabem que convé i sabem que encara que caiguin dies festius, com seran els propers dies, doncs benvinguda sigui, que al final també es poden fer moltes coses, encara que plogui.
Clar, a partir d'avui a la tarda ja hi ha un gruix important de gent, per molt que demà encara no sigui festiu, però hi ha la cosa aquella de, que tant ho deia el Basté l'altre dia, tan madrilenya, no? De, que el dijous també és festiu, és veritat que hi ha molta gent que comença les vacances en les properes hores. Si et sembla, Abel, anem dia a dia, i ho situem potser també per zones del país, allà on pot ser que hi hagi més probabilitats que plogui, o aquells on directament no n'hi ha cap de probabilitat. Situem-nos en dijous ja al matí o al llarg de tot el dia, com tu vegis millor, i anem a marcar aquells punts on hem d'estar més pendents del cel.
De fet, tindrem un dijous bastant tranquil, amb força núvols, un dia variable, també podem tenir algunes estones de sol, no el sol que tenim ara majoritari gran part de Catalunya, però bé, en tot cas, estones de sol en tindrem demà, però també força núvols, i de precipitacions demà més aviat poques. Si n'arribem a tenir, sí que al matí pot haver-hi alguna projecta dispersa, alguna cosa en algun sector de l'interior de Catalunya, i cap al vespre, final del dia, poden arribar precipitacions... per dir-ho d'alguna manera, amb una mica més de cara i ulls, però ni això, cap a les comarques de Ponent. Per tant, demà un dia que aguantarà bastant, cap al vespre sí que poden arribar aquestes pluges cap a l'oest de Catalunya, comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, i si avui ens hem llevat amb ambient clarament més fred, s'ha notat que avui feia més fred que no pas dies enrere, demà, de bon matí, les temperatures seran més altes. Avui patíem una mica perquè hi havia algunes glaçades, no només al Pirineu, Prepirineu, sinó també, per exemple, en zones de Ponent, amb l'esclat de floració que hi ha, les glaçades al mes d'abril poden fer mal, com va passar, si no vaig errat, fa un parell d'anys. Han sigut glaçades en conjunt febles que creiem que no han fet mal, i de cara a demà, doncs, sí que ens llevarem amb menys fred, i al migdia l'ambient també serà més suau.
Per tant, dijous, dia relativament tranquil. Divendres.
Sí, divendres sí que cap a la tarda, també gran part del dia aguantarà, fins i tot farà més sol que demà, divendres, que demà hi haurà algunes clarianes, però demà divendres el sol pot ser més majoritari. Al matí algunes precipitacions cap al Pirineu, sobretot de les comarques de Lleida, no ha d'anar pas a baix a les valls de Pirinenques, com va passar en alguns sectors, i sí que divendres cap a vespre i sobretot final del dia reapareixen precipitacions, però cap a últimes hores, cap a les comarques de nou de Lleida, interior de les de Tarragona. Tenim aquestes borrasques atlàntiques que arriben per l'Atlàntic, deixen gran part de la precipitació doncs això, el vessant atlàntic de la península, i els núvols arriben més desgastats aquí, van buidant la pluja perquè ens entenguem, però ens arriben algunes coses, com veiem de moment, sobretot cap a les comarques de Ponent, interior de les de Tarragona.
La cosa es comença a animar
quan
ja entrem al cap de setmana, no?
Sí, un clàssic, sigui Setmana Santa o no, que el cap de setmana, no? O aquella percepció de vegades, és que sempre plou cap de setmana.
Sí.
Hi ha estudis que diuen que no, però en tot cas, a vegades sí que es compleix, i aquest cop doncs sembla que serà així, que dissabte al matí sembla que les precipitacions poden afectar sobretot comarques de Girona i Barcelona, ruixats, que poden ser una mica intensos fins i tot. Baixen les temperatures, però la neu continuarà, perquè ens entenguem, al Pirineu, a dalt de les muntanyes, no? Per exemple, baix a la Plana Cerdana, o en zones, diguéssim, densament, o habitades, si més no, les zones més habitades del Pirineu. Aquests ruixats de divendres al matí i migdia a primeres hores de la tarda sembla que aniran desapareixent, i després la tarda vespre de dissabte es veu tranquil·la. Això ja ens anem a 3 dies vista, i per tant ja, a mesura que anem més enllà, el pronòstic s'haurà d'anar perfilant els propers dies.
Ens queda diumenge i dilluns, que encara és anar una miqueta més enllà, però sí, almenys
unes pinzellades de com es veu. Diumenge és el dia que es veu més complicat, perquè ens entenguem, amb precipitacions que al matí poden afectar molts sectors de Catalunya. Durant la matinada de diumenge, per cert, que canviem l'hora, recordem que la matinada de diumenge, la nit de dissabte i diumenge, a les 2 seran les 3.
Cert, és aquest cap de setmana.
És aquest cap de setmana, últim cap de setmana de mes de març. Ens roben una hora, per dir-ho d'alguna manera, que això farà que de nit, a la tarda, es faci fosc una hora més tard.
Sí.
Però cada dia també es faci de dia una hora més tard.
Jo t'he de dir que no puc estar més a favor d'aquest horari.
És que pensa que si no, arribaríem d'aquí 3 mesos al solstici d'estiu i a quarts de 4 ja estaria, o a les 4 ja estaria clarejant, Vull dir, clar, si, com a mínim ara, doncs mira, allarguem a la tarda i al matí també es fa de dit.
Això va tipus de gent, Jo sóc d'aquells que m'agradaria sopar a quarts de 10 amb cloro.
Els canvis d'horari aquests...
Ho han dit tantes vegades i no ho han fet
però
mai.
Però van posar una data, no?
Sí, sí.
Ja fa uns anys, no?
Fa uns anys que ho van dir.
Sí, sí.
És una... no sé, em sembla ridícul, absolutament, a part del trasbals que suposa el fet que et canvia això que acabes de dir, tu acabes de dir la paraula exacta, ens roben una hora. És veritat que
el
trasbals que et suposa és absolutament ridícul.
No, i hi ha trasbalsos fisiològics.
Home,
fins i tot, encara que sigui només una hora.
Li costa adaptar-se a la nova
situació.
És veritat
que clareixi a les 4 del matí, potser és una mica de
salvatge. Clar, que estiguéssim a Escandinàvia.
A part del Basté i el seu equip, qui més corre per carrers? Vull dir que, sortosament, la major part de la gent estem en aquells moments allò a la segona clapada, no?
Ara hauria de comprovar, però jo tenia la sensació que era alguna cosa així com que el 2027 ja s'havia de canviar això, és a dir, que hi havia una data límit per no fer canvis d'horaris d'aquest tipus.
Ho estic buscant,
I a veure en quin ens quedem, si amb el d'hivern o
el d'estiu.
Perquè tampoc queda gens clar
que
hi ha un estalvi energètic, com es deia, em sembla que això ja ha quedat superat i que no té un efecte determinant. Per tant, bueno, és simplement... És una situació que no té, a mi em sembla simplement que no té cap sentit, i a més, cada vegada que canvien és un lío. Tu cada vegada has de córrer a remenar les broques dels rellotges endavant, enrere.
Bueno, ara, escolta, com que són... Ara, és veritat que...
Això tu, perquè ets modern. No, però...
I després...
Vull dir que això, ja, el mòbil i el rellotge ja automàticament t'ho canvia, no?
Però sempre pots tenir un rellotge amb busques a casa.
Ho tinc a casa, per tant.
I després el despistat, perquè hi ha gent que arriba dilluns a agafar el tren i arriba tard a la feina perquè... que hem canviat l'hora, i mira que ho diem, no ens recordeu.
I el que es fa al despistat.
Doncs serà aquesta propera cap de setmana.
Mira, va, de moment el que trobo, des de la redacció del Morracons durant un cop de mà, però veig una notícia, en aquest cas, del periòdico de fa... No, de fa 4 dies, 15 de març del 24, que... diu, o sigui, de moment sembla que no hi ha una data fixada de s'acabarà tal any, però el periòdic ha fet l'exercici de mirar el BOE, tirar anys endavant, perquè es veu que cada any van actualitzant el dia del canvi d'hora, i es veu que només han fet l'actualització fins al 2026. D'això se n'ocupa el Ministeri de Presidència, i ha fixat només els canvis d'horari d'estiu i hivern fins al diumenge 29 de març del 2026.
Que diuen, potser és que aquell dia tal.
Però vaja, res
més. De totes maneres, en el tema del canvi horari, deixeu-me dir una altra cosa. Espanya està en un horari equivocat.
Que no toca.
Està en un horari que no toca. Nosaltres hauríem de portar l'horari de Portugal, que passa que el franquisme...
El de Greenwich, el d'Anglaterra.
Exacte. Per equiparar Espanya amb Alemanya, amb l'Alemanya nazi, per dir-ho, que, escolta, aquest és un altre... Tu que ets historiador, Xavier, és una cosa a mirar-s'ho, eh?
Franco.
El Franco va dir, escolta, nosaltres igual que els alemanys. Igual que els alemanys, anem fatal.
I la paella el dijous. Ens va fotre la paella els dijous amb el menú de...
Què va fer, què, la paella?
Com? La paella el dijous, sabeu que la majoria de menús...
De menú migdia, no?
Menú migdia és la paella el dijous, perquè Franco menjava paella dijous, i per això tot Espanya havia de menjar feia el dijous.
No m'ho puc creure, en sèrio?
Sí, ara ho hauria de comprovar.
Això ho havia sentit.
És tan bèstia com aquella història que encara dura. Bueno, això ara, després que parlem de futbol, o que a vegades parlem de futbol, això dels àrbitres de futbol, que hi havia un àrbitre que es deia Franco,
sí,
i que perquè no es confongués l'àrbitre amb aquest, a partir de llavors van obligar els àrbitres a dir-se Franco no sé què.
El segon cognom.
I Guruceta Muro. Sí. Tots fan amb el segon cognom perquè no... Però
tot això era per evitar... les
que l'endemà a la premsa o les declaracions postpartit algú
horrible
digués
Franco.
Que horrible Franco, que malo es Franco, etc. I van dir, afegim el segon
cognom. Això podia passar, perquè quan es moria el Franco, al Ràdio Barcelona posaven que se vaya el Caimán, que se vaya, o se muere el Caimán, no sé com deia la cançó. Clar, el Caimán tothom sabia que era Franco, vol dir que...
Però ja, estem parlant de 50 anys després.
Sí, Franco s'equivocó. I per cert que m'ho fa notar l'Albert Sort, el sotsdirector del Món RAC1 des de la redacció, que el culpable, per dir-ho així, de que ara haguem de dir als àrbitres Hernández, Martínez, Munuera, no sé què, és Ángel Franco Martínez.
Exacte.
Que va morir fa molt poquet, fa tot just un mes i mig, el 3 de febrer.
Ell no era el culpable, el culpable era Franco.
El culpable era Franco, l'altre.
Franco, i suposo allò, Franco estuvo horrible, clar, això no ho podia permetre. I posen el seu cognom. Però tu, 50 anys després...
Sí.
Encara estem amb aquest tipus de coses.
Sí.
Igual com el tema de l'horari. L'horari seria molt més normal que fos l'altre, el que dius tu,
sí,
no? L'horari de Portugal o l'horari de Gran Bretanya, que no ens correspon, l'horari de Greenwich.
I en tot cas, ho digui el BOE o no, sempre és, adoptem l'horari d'estiu l'últim cap de setmana de març i recuperem el d'hivern, ens tornen l'hora l'últim cap de setmana d'octubre. Ja veurem si queden dos anys o no. En tot cas, aquest any, perquè veníem d'aquí...
Sí, estàvem repassant el temps d'aquests dies de
obert aquí una finestra.
Perdó, una coseta per l'altra... Perdó, eh?
No, no.
Per la teoria del Domènec, el prestigiós rotatiu La Vanguardia, efectivament, sí, amb un article que confirma una possible versió
del tema de
la paella dels dijous, que és que a Franco li agradava molt sortir els dijous per Madrid a menjar, i llavors el restaurant, com que li agradava molt la paella, als restaurants, per no jugar-se-la, que aparegués el caudillo i no tinguessin paella, que era el seu plat preferit, els dijous sempre hi havia paella.
I com que Madrid és Espanya, llavors ja tot arreu
van decidir.
És una de les teories.
Quan hi havia un viatge de la parella i anava la Carmen Polo pel món, les joieries tancaven, no fora cosa que entrés i se'ls emportés la collares.
Aquí em fan constar precisament que la responsable podia ser la dona de Franco, precisament això. El que
de la paella?
No, o sigui que donava festa al servei els dijous, i ell anava a dinar a fora, i com que el seu plat preferit era la paella, tots els restaurants la servien per si de cas, com dèiem, si presentava.
I encara com donava de festa el servei, trobo, no? Dijous.
Un detall.
Sí. A veure... No he venido aquí a hablar de mis mapas.
A veure, diumenge, plou o no plou?
Anava a dir...
És la joia de ploure.
Concreta, la joia del ploure. No, anava a dir que farem el canvi d'hora en pluja perquè la nit de dissabte diumenge, la matinada de diumenge, doncs plourà a moltes comarques, encara diumenge al matí, després cap a migdia de diumenge anirà parant, i sembla que durant la tarda de vespre de diumenge, les precipitacions es poden reactivar moltes comarques, potser les menys importants cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot al nord del país sembla que, i especialment en comarques interiors, doncs diumenge pot ser un dia això, amb diverses tongades, però que pot anar fent. Aquells que avancin la tornada d'aquests dies de festa per estalviar-se les cues de dilluns o perquè van a menjar la mona on sigui diumenge, doncs que sàpiguen que es poden trobar precipitacions i una mica destacables diumenge. Ho anirem veient els propers dies. Dilluns, que sí que és el dia oficial de tornar a casa i de menjar la mona, diria que la mona es menja dilluns, no? En principi, allò és dilluns, no? El dia marcat.
I dimarts i dimecres després,
el que s'obri. Doncs dilluns sí que s'espera ja per anar tornant cap a casa, un dia tranquil, i amb aquests alts i baixos de temperatura que dèiem, demà ambient més suau, per exemple.
Doncs això és el que ens expliques. Hi ha alguna cosa més a nivell meteorològic que creguis que valgui la pena destacar?
Mira, tindrem alguns dies una mica de vent. Aquesta tarda, per exemple, reforça el vent en moltes comarques entre l'hora de dinar, més o menys, migdia, hora del vermut, fins a mitja tarda, i després també divendres, dissabte, tindrem estones de ventades, no grans ventades, però sí que en alguns llocs, durant les tardes, sobretot, el vent pot ser una mica destacable, no grans ventades, no un temporal de vent, perquè ens entenguem, però aquestes borrasques que van passant porten núvols, porten precipitacions, alts i baixos de temperatura, i també ventades, una mica com si estiguéssim a... ara que parlem de Gran Bretanya, no?, d'aquestes altituds més del nord d'Europa, aquestes borrasques que van passant i que fan que el temps sigui molt canviant al llarg del dia.
I ara això que comentaves una mica al principi, que tots ens hem aficionat una miqueta a entrar a mirar quin és l'estat dels embassaments.
Sí.
Nivells. Sí. Clar, que ara estan sobre el 16%.
No? Recuperat una miqueta.
Sí. Entenc que tot suma, tot és benvingut, aquestes pluges d'aquests dies aniran molt bé, però res que ens apropi a poder parlar de solució de la sequera, ni molt menys. No?
Ni molt menys. El que necessitaríem, és a dir, això va bé aquesta pluja, ja ho deia abans, també més enllà dels embassaments, doncs pel territori en si, no? Pel risc d'incendi, per exemple, pel patiment dels arbres, per l'agricultura, pels embassaments està fent poca cosa, però també vulguis o no van avant cap al Pirineu, que això les properes setmanes hi haurà desglàs, però el que necessitaríem, més que aquestes borrasques atlàntiques que van venint, que més o menys doncs, van regant el territori, doncs el que necessitaríem són borrasques mediterrànies, que també n'hi ha vegades a la primavera, i encara ens queda doncs, abril i maig, sobretot, per confiar que com a mínim puguem revertir una mica la situació, i tenim aquí un mar, que el veiem des d'aquí, molt maco, doncs, que ens pot aportar molta precipitació si les condicions són favorables. De moment hi ha moviment, i això ja és una bona notícia, que no tinguem anticicló, que no tinguem estancament, però encara, ni de bon tros, hem començat a revertir la situació, necessitem clarament que plogui i que nevi més. També la neu va bé, que és un embassament que queda a muntanya i després tot això se'n va cap als pantans.
Gràcies.
Una precisió només.
Digues, Anna.
No, una precisió que el 16% és a les conques internes, sí. A les conques nostres del Segre la situació és molt millor. Els dos embassaments principals que donen aigua de rec als canals de Lleida estan pràcticament al 50%, amb gairebé 192 hectòmetres entre Oliana i Rialb, i per tant la situació de Lleida i en general de tot Ponent i el Pirineu és molt millor que la de les conques internes. Està plovent més i a més ja tenia més aigua agamatzemada.
Per cert, recuperant un moment ja per tancar, el tema del canvi d'horari, que es parlava del 2026, per la cosa aquesta 27, del BOE, que havia deixat de comptar, almenys fins llavors, no hi ha res tancat ni fixat. Hi ha una organització sense ànim de lucre, que és la que està impulsant tot aquest moviment a Europa, que es diu Time Use Initiative, que, de fet, han publicat ara tot just fa poquet un manifest en el que reclamen poder posar fi a l'horari d'hivern, a l'horari d'estiu i aquests canvis el 2026, com a molt tard, però estem encara en manifestos que reclamen, i de fet aquesta pròpia organització, això ho veig al periòdico, per cert, que ha llançat una alerta precisament quan en parlàvem, potser algú de la redacció ens estava escoltant i han dit, tirem el tema ara, que una de les reclamacions que fan és que amb les properes eleccions europees del 9 de juny sigui un dels elements troncals dels programes electorals dels partits, precisament per...
Un dels elements troncals dels programes electorals.
Això demana aquesta organització.
Poca feina deuen tenir, eh? Sí que és un dels troncals, que no passa per res, per canvi l'horari a mi m'agrada, jo quan ve el canvi, ja sé que sóc una mica l'esprit de la contradicció, però jo quan arribo aquest mes de març i canvia l'horari d'estiu, és com les plantes del jardí, revifo, vull dir, això de que les tardes s'allarguin, a mi em dona vida. Quin gran problema hi ha amb el canvi d'horari, no, sabeu?
Que quan arriba l'hivern no
treu. Ah, això sí, llavors te'n supeixes com una pansa, clar. També és veritat.
No, aviam,
no, però vaja, suposo
que sí. Implementar per després de la crisi del petroli del 73, perquè deien en aquell moment, jo això ho desconec, deien que hi havia un estalvi energètic amb el canvi horari, i és el que deia el Ramon Rovira, que al cap dels anys els estudis han vingut a demostrar que no hi ha estalvi energètic i que, per tant, provoca... Clar, és que en termes econòmics, de les empreses, tot, és a dir, i les persones, fer canvis d'horari cada any no té massa sentit mantenir-ho si no serveix per res, a més. Ara es podria quedar amb horari que t'agrada a tu.
Jo no sé si serveix per res, però tampoc no crec que sigui cap d'alta baixa. A les persones quin mal els hi fa el canvi d'horari?
Home, doncs, depèn. N'hi ha que tu possiblement no, però hi ha altra gent que ho portem malament. Jo, per exemple, a mi no. Sí, home, sí.
La gent sensible ens afecta.
Gràcies, Tiani.
Sí, com, per exemple, el Tiani i jo, que som gent d'una sensibilitat extrema. No, però en sèrio, a mi sí que m'altera. M'altera, perquè, en definitiva, tens uns esquemes fets, i sobretot la gent que som molt allò de rutines i de fer sempre les mateixes coses, doncs, de cop i volta fos més aviat, resulta que aquell dia...
No, al revés, ara.
Ja ho sé, home, ara sí, però abans no.
Sí, és una mesura que es va implementar per una cosa i no serveix per aquesta
cosa.
Exacte,
és que és aquest el tema.
No cal tampoc mantenir-la. És a dir, la humanitat més o menys ha tingut un horari estable al llarg de tota la seva història, cosa que és difícil, amb tota la inestabilitat que ha tingut la humanitat, i a partir dels 70 vam decidir que l'horari el canviàvem cada any. I després s'ha vist que no servia per res, doncs, bueno, no ho sé.
Lo normal seria...
No passava res.
Parteixo de la ignorància.
No, però és que no és un tema de... jo crec que tens raó, Xavier. Mm. Si realment no serveix, quin sentit té mantenir-ho? És que ja està bé. També al final hem de posar una mica... No, escolta, és que no ve d'aquí. Home, no ve d'aquí. No ve d'aquí si fa coses que són inútils. No té cap sentit,
coi. Ara vaig a ser com una hora abans, una després. Per què?
No, escolta, ara que venen les eleccions...
Perquè els 70 es van equivocar.
Bueno, però ara que venen les eleccions del Parlament Europeu, doncs, a veure, escolta, pot ser algú que faci una proposta i digui per què hem de fer-ho. I si a mi em donen arguments, els que ens donava als anys 70, que resulta que no són del tot veritat, que hi ha un estalvi energètic i tal, home, ja estem disposats a escoltar i entendre-ho. Però si realment és una pèrdua de temps o és una inutilitat, jo no li veig cap avantatge, sincerament. Ara,
no sé, jo crec que Europa té molts problemes, molts, i aquest no dic que no sigui un d'ells, però en absolut que no sigui un dels prioritaris. Feina tenim com per entretindre's ara com a fixar com a prioritari el canvi d'horari, que no dic que no ho sigui, Jo dic que parteixo de la més absoluta ignorància i que a mi m'agrada el canvi d'horari, sobretot aquest, el que ve del març, l'hivern ja no tant.
Tu no t'agrada el canvi d'horari, t'agrada l'horari d'estiu.
M'agrada l'horari d'estiu,
sí. Ja està, llavors no és el cap, per tant, no és el canvi d'horari que t'agrada.
Conya, deixem l'horari d'estiu, si és el que t'agrada a tu, horari d'estiu tot l'any, ja està.
Bueno, aquest era l'altre, no?, que s'havia plantejat fer una mena de referèndum perquè la gent triés si horari d'estiu o horari d'hivern.
Però la democràcia està per...
Té raó l'Anna que la Unió Europea té problemes molt més...
Però això ho poden solucionar relativament fàcil.
No, és el que anava a dir, té problemes molt més importants que això. Però a veure, si aquest en principi és un problema senzill, igual, si comencen solucionant aquest, els altres doncs ja aniran venint.
Sergi, truca'm algun expert, perquè, esclar, jo crec que ens caldria algun expert per saber realment quines són els beneficis i els inconvenients, i si és tan fàcil canviar-ho i a tothom li sembla tan bé, perquè no es canvia, és el que no acabo d'entendre.
D'entrada, el que podríem fer és, com diu el Ramon, que Espanya tingui l'horari que li toca i no d'Alemanya.
Per això,
no sé, si Franco l'any 40 decideix que canviar això perquè...
Bueno, això pel turisme alemany de Monavia.
Bueno, no ho sé.
Bueno, però...
És prou, vés a saber,
A veure, són les 9:37 ja, ara que el...
Va molt de Franco aquest dematí, Són 9:45 i ha sortit bastantes vegades.
L'any vinent són els 50 anys de la seva mort. Vol dir que ens sentirem a parlar.
Sí, senyor.
L'any vinent són...
20 era 50 anys de... Sí, sí. Mm. I de la Marxa Verde, també.
De la Marxa Verde, també. Hòstia.
A veure, són les 9:37.
M'ha vingut al cap, noi. Però... Va ser el 75, que
també. Ja, sí. Bueno, sí. Va ser el 75 de Marxa Verde.
Coses meves.
Sí.
A veure...
es va morir Franco i va morir la Marxa Verde.
Però és que encara estem brallant pel tema aquest del Sàhara. No vull dir que no estic dient res de raro.
Sí, va ser primer la Marxa Verde, que de fet
Franco estava malalt.
I era un dels primers moments que Juan Carlos tenia que fer exercir de cap d'estat i va decidir no...
I Hassan II va dir, calla, que és la meva.
Exacte.
Ara jo dic, calla, que és la meva. Ara que han callat aquests, aprofito. Són les 9:37. Per cert, que ara hem tocat de resquitllada d'eleccions al Parlament Europeu. Avui també parlem una mica d'eleccions, però en aquest cas de les que ens venen abans, aquí al Parlament de Catalunya, 12 de maig, amb aquell que era una de les grans incògnites de cara a aquestes eleccions, amb aquesta situació paradoxal al PP de Catalunya, que es trobaven que totes les enquestes li donen uns resultats extremadament bons amb una pujada bestial, i alhora tenien aquesta guerra interna, no sabien a qui acabaria sent candidat, que si Dolors Montserrat, que si Alejandro Fernández, sembla que al final serà Alejandro Fernández. D'això en parlarem aquí a la tertúlia, serà més tard, a partir de les 10, perquè abans vull que parlem també de racisme, de provocacions, de futbol, però que no és futbol, del que passa a les grades en definitiva, i del protagonista d'aquests últims dies també, com és Vinícius. Ara de seguida aquí al Morraco.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i arribarem a 9:45 del matí. Ara de seguida aquí al meu RQ saludarem a Josep Granados. Ell és advocat del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, per preguntar-li com es llegeix, com es veu tota aquesta polèmica d'aquests últims dies al voltant dels crits racistes a Vinícius, de la roda de premsa, d'aquell trencament en un mar de llàgrimes, d'aquest partit artificial d'ahir entre Espanya i Brasil en la lluita contra el racisme. Com es veu tot plegat des d'una entitat que precisament lluita contra el racisme a la societat? I també saludarem el Santi Segurola, que sempre és interessant escoltar el seu punt de vista sobre temes com aquests. Parlar de racisme òbviament, sempre està bé per posar sobre la taula en quina situació vivim, parlar del racisme en el futbol, parlar-ne i parlar-ne, igual que parlar de tot, sempre és positiu, que passa que també, i ara us dono pas a vosaltres, però l'altra cara de la moneda, com sempre quan un tema s'eleva a l'esfera pública, és que hi pot opinar qualsevol persona i et trobes doncs amb coses com, per exemple, les que diu l'exporter del Paraguai, José Luis Chilavert, que hi va piular que el futbol és pels homes i que Vinícius és textualment un maricón. També, per exemple, una altra reacció com la de l'exjugador atlètic de Madrid i del Deportivo de la Coruña, molt conegut per tots els que seguim futbol des de fa molts anys, com és Donato, que va assegurar que els insults a Vinícius no són racisme, sinó una provocació, i que el brasiler s'hi ha d'acostumar.
Vinícius tiene que perdonar a la gente y olvidar de ese tema y procurar jugar el fútbol, que es el que más él sabe. Yo jugué contra el Deportivo con el Atlético de Madrid, corrí el balón y la gente, cada vez que iba con el balón se iba subiendo este sonido y yo me reí.
Per cert, una nota a peu de pàgina, Donato, que és seguidor de l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, i fa dos anys va donar suport a l'intent de cop d'estat després de la victòria de les urnes de Lula da Silva.
Vaya opinadors, no? Entre un que el futbol és per als homes i este és un maricón, i l'altre que és...
Així estem.
Així estem.
A veure, abans de saludar Santi Segurola i de saludar el senyor Granados, m'agradaria escoltar-vos una miqueta a tots. Ramon, si et sembla, començar amb tu, una miqueta amb tot el que portem arrossegant tots aquests dies, amb aquesta polèmica que ha acabat amb aquest partit amistós, recordem, com a mínim sota tela de sospita ja d'entrada, aquest partit que va organitzar Luis Rubiales en el seu moment per la lluita contra el racisme, aquest amistós Brasil, Espanya d'ahir.
Mira, jo amb aquest tema tinc la meva opinió, i no vull sentar càtedra en absolut, però jo crec que aquí no valen els pros. Amb el racisme, si està en contra o no si està en contra. No hi ha allò. No, però és que aquest resulta que és un provocador, resulta que... M'és igual. Amb el racisme, si està en contra o no si està en contra. No hi ha matisos a poder-ho dir. Evidentment, en un camp de futbol, amb un jugador no se'l pot dir mono, se li pot dir dolent, o ets una patata, o ets no sé què, això tots els que hem jugat a futbol ho han sentit mil vegades i no passa res, però el racisme dins d'un camp de futbol, com qualsevol activitat, però no és un camp de futbol, com qualsevol activitat de la vida, no hi ha res que ho justifiqui. No hi ha res. Sigui el jugador blanc, sigui asiàtic, per cert, tenim molta tendència a parlar sempre dels jugadors negres, entre els quals perquè són majoria, però és que no parlem, per exemple, del racisme asiàtic. Hi ha una quantitat de gent que la pateix, perquè, o d'altres, o simplement de països llatinoamericans, posem per cas. És a dir, el racisme està impregnat a la societat. I aquí no valen cap tipus de consideracions. No, és una ratlla clara i en la qual no hi ha cap consideració més a fer. Si aquest senyor resulta que munta un xou i plora perquè li estan filmant per un documental de Netflix, escolta'm, aquesta és una altra qüestió. Si resulta que quan surt del camp de futbol i marca un gol ens fa aquella cosa i que ens emprenya tant els culers i no sé què i ens fa tal... Bueno, doncs és una altra qüestió. Però això no té res a veure, no té res a veure amb que amb una persona que estigui en un camp de futbol o amb qualsevol activitat de la vida se'l pugui marginar per racisme.
Ana Gómez.
A veure, bàsicament d'acord, però amb matisos. No amb peròs, però amb matisos. És a dir, quan al Bernabéu 80.000 persones li cridaven maricón i fill de puta al Pep Guardiola...
Tornem-hi altra vegada, però és que aquest no és el tema.
Clar, és que és el tema. La societat és racista.
No és el tema,
Ramon,
no és el tema. No, però és que val per una cosa i val per l'altra.
D'acord.
Val per una
però,
cosa i val
és a dir,
per l'altra.
Quan a les dones àrbitres els criden a la cuina... que ho he sentit així moltes vegades perquè me n'he fet un
però
far de nòs.
Però què vols dir, que això justifica l'altre?
No.
És que aquest és el tema, Anna.
Quan no entrem... No,
sí, perdona, em tens raó.
No he acabat.
Endavant, Anna.
És a dir, t'he dit que bàsicament d'acord. Racisme és racisme. I de la mateixa manera que jo que sé, el Nico Williams, per exemple, diu que al Vinícius l'insulten perquè és bo i és negre. Llavors què vol dir? Que el Nico Williams, que no l'insulten, que és dolent i blanc. El racisme està impregnat a la societat. La societat és racista en general, com és masclista en general i com és homòfoba en general. I els camps de futbol, que és un lloc on la gent deixa anar doncs, el seu esperit més animal, se'n diuen de bestiades molt grans. Això és veritat. Per tant, és veritat el que dius tu, però també és veritat que Vinícius és un provocador. Les dues coses són veritat i coexisteixen. I el que no pot ser és que 80.000 persones al Bernabéu cridin maricón al Guardiola i ni s'esmenti a cap mitjà de comunicació de la caverna, o fill de puta, que es diu cada cap de setmana, que passa que hi ha insults de primera i insults de segona, i els insults racistes són absolutament desorbitats i els insults masclistes i homòfobs no. Si la societat hem de canviar, què hem de canviar, perquè és evidentment que l'homofòbia, el racisme i el masclisme s'han d'erradicar de la societat, hem de fer-ho un escarafall cada vegada que passa això en un camp de futbol. I el problema és que no es fa això, només es fa quan el senyor Florentino Pérez li convé fer un rentat d'imatge del que li dona la gana amb ell cada moment, en aquest moment del racisme, perquè l'ahir va ser, des del meu punt de vista, bastant vergonyós. I aquesta és la meva opinió, Ramon, és a dir, que tu tens raó, però que també és veritat que no es pot utilitzar certes coses en benefici propi, i el Real Madrid està utilitzant a Vinícius en benefici propi, punt.
Va, un moment. Xavi Domènech, jo, i saludem Santi Seguro.
Jo amb l'opinió del Ramon, sense peres ni matisos. És a dir, jo crec que té efectivament raó. És a dir, és molt fàcil ser antiracista quan et posen l'Obama davant o et posen el Nelson Mandela, perquè són personatges que, diguem, cauen bé i que, a més, tal. I llavors, però això no es demostra quan tens el Nelson Mandela davant o l'Obama. Es demostra precisament quan tens una persona que et pot resultar desagradable per altres motius. És a dir, és en aquest moment el que es demostra que no és tolerable el racisme. Per tant, jo aquí no hi poso cap però, l'únic, però no seria però, és a dir, que moltes vegades conjurem els problemes del racisme i de l'antiracisme, els conjurem finalment en un partit i amb el tractament, diguem, a les persones públiques, que és molt important, perquè el tractament a les persones públiques acaben generant referents al conjunt de la societat, però després el racisme és una cosa molt més àmplia, que afecta gent amb menys recursos per poder-hi fer front i que afecta el conjunt de la societat. Però estic molt d'acord amb el que ha dit el Ramon. Mm.
Tinc ganes d'escoltar, a veure què em pensa de tot plegat el Santi Segurola. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Tu diràs.
Bueno, primero me parece que el asunto del racismo se está concentrando en un jugador que sufre, evidentemente, lo ha sufrido, esta aberración en un medio que es el fútbol, difícil de controlar, por otra parte. Ayer vimos un caso bastante curioso también. Desde luego no tiene la misma gravedad, pero te dice un poco cuál es el sistema, digamos, emocional del fútbol. Y es que Morata, madrileño, es jugador del Real Madrid, es jugador actualmente del Atlético de Madrid, fue silbado, fue abucheado y en algún momento fue insultado. Por las razones, no por ser otra cosa que por ser del equipo contrario al de la mayoría de los jugadores que estaban ahí. Y digamos que eso pues es una desconsideración, está feo, no gusta, pero forma parte también de esa mirada que en el fútbol se agudiza más, que es el otro. Digamos, es acabar con el otro, es insultar al otro, al que no es de nuestro equipo, al que nos cae mal, al que juega con... al que es muy bueno y nos hace daño, todo este tipo de cosas. Esto en el fútbol yo creo que es muy revelador y forma parte de un paisaje habitual que en muchos casos debería terminarse. No se va a terminar, pero debería terminarse. Uh-huh. Y esto afecta también, por ejemplo, a la homofobia, afecta también a todas las... En el fútbol es así. Hemos escuchado muchas veces este tipo de gritos durante años con los jugadores, con entrenadores, con Mitchell, con el otro, con el de más allá. Y también el asunto del racismo, del otro, de otro color, lo hemos visto y escuchado muchísimas veces también. Porque evidentemente excede a Vinicius. Vinicius juega en el Madrid, Vinicius se ha quejado, otros jugadores se han quejado, Iñaki Williams en Barcelona en un partido contra el Español fue insultado gravísimamente por el fondo del Español, uh-huh. Eto'o, Alves, Wilfred, es decir, pero bueno, está bien que esto se ponga en cuestión. Y creo que es intolerable. O sea, yo no estoy de acuerdo, creo que sea con Ramón, el que ha dicho que no hay que poner peros a esto. Hay una parte de de Vinicius, que es la de un jugador irascible, y que muchas de sus reacciones no tienen que ver con el racismo, tiene que ver con un comportamiento malo en el fútbol. El otro día le agarró por el cuello un jugador del RB Leipzig, y le agarró no porque hubo en el Bernabéu no hubo un insulto racista, simplemente no creo que sea un ejemplo de deportista. O el otro día el árbitro en Pamplona con Real Madrid Osasuna, pues digamos que le montó un follón de campeonato simplemente porque le dio. Pero esta forma parte del Vinicius, para el que hay medidas, y estos son los árbitros las que les tienen que tomar, que corresponden a su actividad en el juego. Lo otro no se puede tolerar. Pero también creo que hay algo bastante simplista en todo este debate, y es concentrar. Es muy fácil, es muy sencillo concentrar un problema de este calibre, como es el racismo, del que en España no ha sido, digamos, un debate profundo, nunca, no lo ha sido. En otros países sí, aquí no. Quizá yo no soy el que no me toca tener que hablar hablar de estas cosas, porque hay gente que, historiadores, políticos, sociólogos, lo que sea, que pueden hablar de estas cuestiones con bastante más razón que yo. Pero bien, desde luego aquí no ha habido debate en este aspecto. Uh-huh. Y sí que hay, en los campos de fútbol, se nota que hay problemas. Pero es un problema que evidentemente tiene que ver con una estructura social, económica, de un país, este país, que desde hace algún tiempo empieza a notar ya problemas bastante serios, digamos, en la relación con el otro, con el que viene de África en patera, como con el que viene como la madre de Williams, caminando por el desierto embarazada de su hermano Iñaki, y tiene que saltar la barrera como puede y llega no sé qué. Tiene que ver hasta como ha ocurrido con los rumanos a finales de los años 90, a primeros de este siglo, cuando eran los que llegaban. Y digamos que este país tiene problemas estructurales muy graves, tiene problemas de segregación, los vemos en los barrios que habitan las gentes del que proceden del norte de África, los que proceden del África de subsahariana, de los que vienen de las zonas, de los Balcanes. Y sin embargo, de eso, no veo yo que haya un gran debate social. Aparece en el fútbol, y aparece, y es grave, y tenemos que estar, y hablamos de un solo jugador, como si ese jugador, que me parece que le hace daño también tener que referirnos exclusivamente, como si este problema fuera una relación causa-efecto Vinicius-racismo. No, si hay racismo hay con todos, Vinicius lo sufre, pero también creo que estamos excediéndonos en la visión, estamos excediéndonos en el personaje, y no sé yo si esto le va a beneficiar a él, si le va a perjudicar, porque lo que lleva encima es grandísimo, porque los intereses que yo a veces percibo alrededor de todo este tema me parecen un poco espurios, en algunos casos, me parece, y creo que el debate trasciende a Vinicius, trasciende al fútbol, tiene que ver con la sociedad. No es un debate que suele estar en la calle, excepto cuando se habla de pateras, y no lo sé, me parece que concentrar todo este asunto en Vinicius, en hacerle un homenaje, porque ayer fue un homenaje, pues digamos que calma un poco el estado de culpa, si es que hay alguno, pero me parece que hay que afrontar este tema de otra manera.
Ramón Rovira.
No, bon dia, Santi. Bàsicament, jo crec que el que ha dit el Santi estic 100% d'acord. Crec que aquest és un tema que s'haurà d'afrontar. Però és que la perspectiva del Vinicius és molt reduccionista. Evidentment estem parlant d'un jugador que és un multimilionari, que es guanya molt bé la vida, que es té una situació de privilegi absolut, i que, per tant, que a més és molt bon jugador. Mal m'està el dir-ho, però és evident, quan vas al camp i el veus jugar, és molt bon jugador, i per tant doncs emprenya més que no pas un altre que fos una patata, que vols que et digui, això és així, no? El futbol, com totes les coses de la vida, la gent que destaca ens creen més reticències. Però torno una mica al que deia abans, i en relació sobretot al que deia l'Anna, jo no voldria... És que no podem entrar en comparacions. És igual el que li hagin dit o el que en algun moment puguin... No és igual amb el debat, però vull dir, és que és igual pel debat que estem tinguent ara el que pogués passar quan en Pep Guardiola entrenava el Barça i l'insultaven, o quan ara quan entra el City, entrena el City i l'insulten al camp del Real Madrid. Això no és la qüestió. La qüestió és si el racisme és tolerable en algunes circumstàncies o en algunes persones concretes. I la resposta per mi és no, mai i en cap cas. I a partir d'aquí, el debat, com a mínim pel que fa al meu punt de vista, es pot estendre el que sigui. I estic d'acord amb el que diu el Santi, que Espanya, per ser perquè la tradició d'immigració és molt menor que altres països europeus, ja no diguem de països com, per exemple, els Estats Units, en què comportaments d'aquest tipus són absolutament delictius i vas a la presó, però vas a la presó directa, eh? És a dir, vas a la presó directa, per si tu et poses a cridar una cosa racista i t'enganxen en un camp d'esports, doncs tenen una altra visió del que és això, tenen una altra resposta davant d'aquest tipus d'actituds racistes. Però insisteixo, crec que el concepte és en cap cas ni en cap persona és tolerable el tema del racisme.
Ja, però el que està clar, Ramon, és que el que no pots fer és agafar com a model antiracisme a un impresentable com el Vinícius, un exemple absolutament fora de lloc, perquè és una persona impresentable, sigui blanc, negre o xinès, i per tant aquí és on jo m'agafo, en què evidentment el debat és obert.
Com possible que és... Bueno, no sé.
És que el problema és que jo entenc el que dius, Anna, però és precisament l'antiracisme es demostra amb l'impresentable, no amb el presentable. És a dir, quan tu pots començar a justificar el racisme perquè aquesta persona és així o és aixà,
no,
llavors
però
demostres...
No, jo no justifico el racisme. No, ja, jo el ja, però... que critico és la comèdia envers un jugador que és... Home, amb el Santi sí que estic 100% d'acord. El que no pots és agafar com a model un jugador que és impresentable com a esportista, que és un provocador, i d'això fer-ne la gran campanya antiracisme a Madrid i a Espanya, quan tu tens racisme a tocar a cada cantonada i ni te'n preocupes. Quan tens homofòbia a tocar al teu estadi i ni te'n preocupes, ni fas escarafalls, o quan tens masclisme evident, quan tot l'estadi Bernabéu crida a Shakira puta i no te'n preocupes, i per tant ho trobo una hipocresia més. Això és el que dic jo.
Jo volia comentar una altra cosa, a part del debat sobre Vinícius, que és una cosa que ha dit el Ramon, que és veritat que en altres societats aquest debat s'ha donat. Millor o pitjor, eh? Però s'ha donat en molts països europeus aquest debat s'ha donat, als Estats Units, clar, és pràcticament un debat constitutiu de la mateixa nació nord-americana en aquest sentit, i deia el Ramon Iguals perquè no han tingut tanta migració, però sí que l'hem tingut, és a dir, ara som la Catalunya dels 8 milions, hem tingut un creixement espectacular els últims 30-40 anys de població a Catalunya, de fet és un creixement equiparable al que es va produir sota el franquisme, que pràcticament va venir un milió de persones de nous catalans, i que en aquells moments, als 70, sí que va produir un debat, que era allò del Paco Candel dels altres catalans, el Comín, Juventud Obrera i Conciencia de Classe, és a dir, i aquí Catalunya s'ha transformat i no hi ha hagut un debat sobre què representa això en termes de què és ser català al segle XXI. L'únic debat que sembla que apareix això és, llavors, és amb les mesures migratòries i que ells no pot ser i que aquí acabem, són masses, no? Però precisament aquest no és el debat pel tema del racisme. El tema, de fet, aquest alimenta el racisme, en tot cas. No hi ha hagut un debat amb un creixement espectacular i un canvi de composició de la població catalana espectacular, no hi ha hagut un debat sobre què significa això en termes de país, no? I per tant, jo crec que sí, que és veritat que a vegades estem conjurant debats importants a nivell social amb casos concrets, i dius, no, aquest és un tema molt més ampli.
En casos claro, concrets cuando... i de forma absolutament hipòcrita.
Segura-la.
Es que yo pienso, por ejemplo, en el País Vasco, que hay evidentemente menos migración que en Cataluña, pero ya la hay, o en Madrid, y entonces... Está bien que haya, digamos, entre comillas, campañas para denunciar. También a veces me resulta un poco molesto que sea el fútbol sobre el que cargue siempre todo. Es decir, si el fútbol va a jugar a Arabia Saudí, nos hacemos las preguntas de por qué la selección española o yo qué sé, o la Supercopa...
Nos hacemos pocas,
Arabia
Santiago,
Saudí.
Nos hacemos muy pocas.
¿Perdón?
No, digo que sobre este tema, cuando vamos a Arabia Saudí, nos hacemos muy pocas de preguntas.
No, no, quiero decir, pero cuando ha ido la Supercopa de España y se juega allí, siempre hay una especie como de, más que debate, siempre hay como esa, durante dos o tres días se habla en términos, bueno, pues que aquí la sociedad árabe, este es un régimen tal, Khashoggi, el periodista, fue hecho picadillo en Estambul, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Que el fútbol? Que, bueno, vale, perfecto. Pero mientras tanto, van a jugar los tenistas, se corre la Fórmula 1, se corren las motos, no se dice nada. Entonces, en este caso yo creo que también es como una válvula de escape en el fútbol, ¿no? Sí que tiene una gran relevancia popular, una gran relevancia social, es vistoso en el sentido de que el fútbol se ve a todas horas y se ve, y el Real Madrid y Vinicius son... dos entidades, una entidad y un jugador importantísimo dentro del mundo del fútbol, y está bien que haya algo o alguna ejemplaridad, pero claro, yo creo que lo profundo de todo esto es que nos desgastemos en este debate que para mí tiene algo de superfluo, bueno, lo digo sinceramente. Cuando uno se pasea por barrios de Madrid, y yo supongo en algún barrio también de Barcelona, y ver la segregación escolar, ves a cómo los hijos de los emigrantes no tienen acceso a las mismas capacidades escolares porque están en lugares y en escuelas, en una escolaridad segregada, y todo este tipo de cuestiones que es para mí la profunda, pues resulta que rara vez se habla, o sí que quizás se hable políticamente o en algún debate, pero ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión no es que unos imbéciles insulten a Vinicius. Es muy feo, está bien que hay que sea...
Yo creo que tienes toda la razón, por un tema clave. Es decir, en Cataluña el único debate que se ha planteado sobre el tema de la diversidad interna de la población de Cataluña es un debate para prohibir la migración. Ya está, este es el único debate que hay encima de la mesa.
Sí, pero ¿cuántos emigrantes
hay? Xavier, para el carro.
Yo que estoy absolutament d'acord, és a dir, que aquests moments, tots els problemes que deriven de la segregació urbanística, de la segregació econòmica, tots aquests problemes no estan sobre la taula del debat. Això tens tota la raó, vull dir, no tinc cap dubte. En un país que ha crescut 1 milió de persones, l'únic debat que hi hagi en aquests moments és sobre com expulsar-les, perquè aquest és el debat que s'està muntant moltes vegades, és evident que hi ha un problema.
Pero en Madrid también.
No
es un problema ni catalán. Porque es que cuando uno se da una vuelta por Madrid, que está creciendo desaforadamente, digamos que hay un problema de segregación real, porque uno no lo ve en barrios, en Tetuán, en barrios periféricos, donde están condenados, mientras que los hijos de los emigrantes, fundamentalmente los africanos, a estudiar y a vivir en unas condiciones francamente lamentables, descuidados de la sociedad, y mientras tanto se establecen reglas, por ejemplo, y vuelvo, y tiene que ver con la educación, donde se concentra todo el aparato, por decirlo de alguna manera, el sistema de educación concertado, no sé qué, no sé cuánto, que favorece un tipo de sociedad desigual, un tipo de sociedad que aparta directamente al emigrante, al otro, y sin embargo, yo creo que a veces nos queremos limpiar la conciencia con estos espectáculos como el de ayer. Está muy bien, ya sé que Vinicius es intolerable lo que pasa con él, pero ¿qué estamos resolviendo con eso? Nada.
Lo que pasa es que en el fútbol hay una cosa...
No, lo que resolvimos es quitarle la roja en el partido de Valencia. Por tanto, sus intereses eran absolutamente espurios, como tú has dicho perfectamente.
La targeta vermella.
Ah, un moment, són les 10 i 8 del matí. Deixeu-me un minut i mig... I quan tornem a afegir una altra veu a aquest debat, que em sembla molt interessant, que estem tenint ara aquí al món RAC1, i és una veu que, a més, em pot parlar amb absoluta propietat sobre tot el tema del racisme, que és el Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia sobre Racisme. És un minut i mig, literal, i som aquí.
El per què de tot plegat.
10 i 10, clavats del matí d'aquest dimecres 27 de març. Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia sobre Racisme. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Ara li preguntaré pel partit d'ahir, li preguntaré per això, ara que hem parlat també d'elevar Vinícius com a exemple i figura representativa de la lluita contra el racisme, però ja que estem, li pregunto, comencem pel revés. Ja que hem situat el tema de debat just abans d'anar a la publicitat, que en parlaven segur la Xavi Domènech, Ramon Rovira i Anna Gómez, des del seu punt de vista, Espanya, i ho podem portar també cap aquí, Catalunya és un país racista, més o menys que altres països?
Sí, mira, bon dia. En primer lloc, un plaer poder parlar amb vosaltres. Des de Sos Racisme tenim molt clar que el racisme és un fenomen present a la societat catalana, a la societat espanyola i a la societat europea. És un fenomen que estructura la nostra societat i que es materialitza en múltiples espais, en les relacions de veïnatge, en l'accés a l'habitatge, en l'accés als locals d'oci, en l'actuació dels cossos de seguretat pública, en l'actuació de les administracions i també, evidentment, en el futbol i en els esports. Entenem que el racisme és una forma, si se'm permet dir-ho, de racionalitat tant a Catalunya com a Espanya com a Europa, i que es configura com una forma normal de relacionar-se amb la realitat. Abans era més totalitzador el racisme, era més complet, diguem, en el passat. Ara el racisme és més, s'expressa no sempre, no? És a dir, hi és sempre el racisme, però no s'expressa tota l'estona.
Clar, aquí la pregunta és per què hi ha tantes conductes racistes als camps de futbol? És a dir, és veritat que és una extensió de la societat, és un mirall perfectament representable, el que serien les grades de futbol, però passa el mateix amb altres esports? O el futbol té alguna particularitat perquè és més passional, perquè és més de masses, pel que sigui, que el pugui fer una mica més racista? O això no passa?
Sí. Estic totalment d'acord amb tu. El futbol és un fenomen social i cultural que arrossega masses, que té grans connotacions socials i polítiques. Aquí a Catalunya tenim el cas claríssim del Barça, no?, que té unes implicacions socials, culturals, polítiques impressionants des de fa la tira d'anys, i per tant té una capacitat molt important per arribar a un gran número de persones, i ho fa en positiu i en negatiu, això per una banda. El cas de Vinícius s'integra, diguem, en aquest context de la força que té el futbol. I, per altra banda, el que s'ha de dir és que el futbol és un fenomen que està integrat en un context social, econòmic, polític, cultural, en un context històric determinat, i que, per tant, també reflexa els processos i les pràctiques que es donen en la resta de camps, no? I ho hem vist amb múltiples exemples, amb la mercantilització dels jugadors, amb el futbol com a producte de consum, amb els casos de corrupció, a la FIFA, a la UEFA, a la Federació Espanyola de Futbol, a la Federació Catalana de Futbol, que ara és d'actualitat, amb el masclisme, ho vam veure amb el cas Rubiales, amb l'homofòbia. Jo no recordo, no sé si ho recordeu vosaltres, algun jugador de primera divisió que s'hagi vist en corda viure lliurement la seva sexualitat. Estic segur que hi ha algun jugador que no és heterosexual a la primera divisió. I també en el racisme. Tots aquests fenòmens que existeixen en la realitat social del nostre temps apareixen també en el futbol, tenint en compte que el futbol és un fenomen, com deia, que arrossega masses i que té grans connotacions.
Anem al tema. Vinícius pot ser un bon exemple de lluita contra el racisme? O ho és, vaja?
Jo crec que sí. És a dir, jo crec que ja s'està donant una situació que jo crec que no és aconsellable, que és posar la mirada en la víctima i no en els agressors. Jo, que soc gran oient de ràdio, de televisió, tot i estar al Brasil, us escolto sovint, veig que s'està posant molt el focus en la víctima i en valorar l'actitud de la víctima, i s'està perdent molt de temps per parlar dels agressors, de com fer-los front, de com canviar la mentalitat racista dels aficionats, com sancionar-los, com fer que això no torni a passar. I jo crec que si en aquest cas s'ha donat com a exemple o com a premissa el cas Vinícius, doncs hem d'aprofitar, evidentment.
Per tant, és un error anar-li posant peròs al comportament de Vinícius, no? Quan es parla de és que és un provocador, etc, etc, això precisament el que fa és anar en contra de la possible lluita contra el racisme i els possibles avenços que es puguin aconseguir.
Sí, en la meva forma de veure-ho, sí. Jo crec que, i més tenint en compte que els que parlem normalment són persones blanques, les persones que tenim o que teniu, perdona que ho digui, més ben dit, diguem l'altaveu i en els mitjans de comunicació, o fins i tot la gent que s'ha d'encarregar de sancionar aquest tipus de valorar, analitzar i sancionar aquest tipus de comportaments, majoritàriament són persones blanques, i em sobta que des d'aquesta posició de privilegi el que es faci és jutjar a la víctima si ha tingut un comportament més o menys correcte, quan el que hem de fer és mirar els agressors i per què els agressors, en aquest cas verbals, es comporten com ho fan.
Perquè una cosa és retreure-li a Vinícius les seves actituds de cara a la graderia en un moment donat del partit, o que es pugui encarar amb rivals, per exemple, però què n'opina, per exemple, dels que l'han criticat per no agenollar-se en l'homenatge que es va fer en el seu moment a George Floyd, partit de Champions, crec recordar, o el fet de que, per exemple, es negués a declarar pel cas obert, arran dels insults que va rebre ell mateix a Mestalla, que és una miqueta l'espurna que ho encés tot, que es va negar a declarar perquè estava de vacances i no li anava bé precisament aquell dia.
Clar, sí, si em permets, tornem a posar la mirada en la víctima. I la víctima és un noi de 23 anys, del Brasil, de Rio de Janeiro, d'una ciutat de la perifèria de Rio de Janeiro, que és San Gonzalo, i que té les seves eines i té el seu coneixement i té la seva experiència de vida i no té per què ser un exemple de tot. Sincerament, els dos exemples que m'has posat no els conec, no sé exactament per què ell no va anar a declarar al jutjat i no sé per què tampoc no es va posar a genolls el dia del partit. Estic segur que cap dels motius que devia tenir era el fet de no estar compromès amb la lluita contra el racisme, perquè crec que ho ha demostrat. Torno a dir, més enllà del seu comportament com a esportista, que en aquest sentit a mi m'és igual.
Li pregunto ja directament pel partit d'ahir, què en pensa? Gestos com aquests, un amistós entre Espanya i el Brasil, el Santiago Bernabéu, amb tot el caldo cultiu que s'ha generat, serveixen per combatre el racisme?
Jo crec que simbòlicament sí, jo crec que es dona un missatge que és vàlid, el que és evident és que no es pot quedar aquí. És a dir, la idea de fer un partit entre les dues seccions és positiu, i jo crec que es va veure en el partit, jo ho vaig poder veure, i crec que no va transmetre una gran, diguem, idea antiracista al partit. Es va fer alguna cosa, però crec que no es va desaprofitar bastant l'avent, però jo crec que la solució va molt més enllà de fer un partit amistós entre les dues seleccions, el Bernabéu, i passa perquè les institucions comencin a castigar les expressions de racisme, ja siguin les competicions, la Liga, la Federació Espanyola de Futbol, la Federació Catalana de Futbol, quan es donin aquí a Catalunya, en competicions que depenguin de la Federació Catalana, que els clubs realment es posin les piles a l'hora de vigilar els seus aficionats, educar els seus aficionats, perquè sabem que els clubs tenen molt de poder a l'hora d'influir en les seves aficions, que els mitjans de comunicació, especialment els esportius, també es posin les piles i deixin d'utilitzar aquests casos de forma, perquè mantengueu partidistes, és a dir, si és un jugador del Madrid opinem una cosa, si és un jugador del Barça opinem una altra, o de l'Atlético de Madrid o del València. Hem vist la premsa valenciana afí al València tractant aquest tema de forma vergonyosa, i necessitem també que els aficionats facin una reflexió profunda de què és el que van a fer al camp, de com tracten a les persones que en principi proporcionen l'espectacle que van a disfrutar al camp. I també, si em permets, també faria un reclam als jugadors, als jugadors blancs, que molts cops al camp es solidaritzen poc amb els seus companys negres que pateixen racisme, i que molt sovint també actuen d'una forma o d'una altra, depenent de si el jugador forma part del seu equip o si no, del resultat del partit, del moment del partit, i fer un flac favor a la causa.
Li faig una última pregunta, senyor Granados. Ahir, des de l'Observatori de la Violència a l'Esport, ens explicaven que el Consell Superior d'Esports no es reuneix des de fa 10 anys per tractar precisament la matèria del racisme. Ells el que proposen des d'aquest Observatori de Violència de l'Esport és anar estadi per estadi i estudiar el comportament de totes les aficions. El govern espanyol, però, sembla d'entrada no hi està massa d'acord. Vostè com ho veu?
Bueno, jo el que crec és que hi ha una falta d'interès en lluitar contra el racisme a Catalunya i a Espanya en general. Crec que no és una pauta principal per les institucions i per les administracions la lluita contra el racisme, és una cosa claríssima. De fet, no, és impossible que ho sigui tenint en compte, per exemple, que tenim centres d'internament per estrangers a l'estat espanyol, que són centres on es detenen i es tenen empresonades persones que han comès faltes administratives, una cosa absolutament antigarantista des de qualsevol punt de vista. Dels drets humans, de la legalitat, diguem. I crec que les institucions no lluiten com haurien de lluitar contra el racisme i en això parlo dels governs i parlo de la judicatura i parlo de les institucions en general. Per tant, a mi totes les propostes que suposin posar el focus, vigilar i tractar de canviar els comportaments racistes em semblen bé.
Ana Gómez, no sé si vols dir alguna cosa abans que acomiadem el senyor Granados.
No, estic d'acord en part amb coses que diu, però en part amb moltíssimes no hi estic d'acord. Crec que la societat catalana és una societat acollidora, no solament ja dels anys 60 i 70, la prova puc ser jo mateixa, que em dic Gómez i el meu besavi era andalús, i aquí estic, i crec que es fa un esforç des de totes les institucions per... totes les institucions i l'esport de base que deies tu ara, que esmentaves que no es fa res, te puc parlar d'una instrucció que es va fer fa més de 2 anys a tot l'esport de base de Lleida i m'imagino que la resta de Catalunya, on s'intentava inculcar a tots els nens l'esperit d'igualtat contra el racisme, contra l'homofòbia, contra el masclisme. Se posen cada setmana un munt de sancions a nens i nenes que no respecten els altres i jo crec que s'està fent un esforç no solament aquí sinó arreu per intentar excloure el racisme, l'homofòbia i el masclisme. És evident que la societat no avança tan de pressa com voldríem, però dir que som una societat racista en general em sembla absolutament equivocat. Més que res, perquè a vegades hi ha la por fins i tot de parlar d'aquests temes perquè no et diguin racista. Jo crec que el debat que ha dit el Xavier Domènech sí que fa falta, perquè hem guanyat molts habitants i evidentment molts en estrangers, hi ha molts flux migratoris, hi ha moltes estructures, tant a l'educació, a la sanitat, etc, que necessiten una revisió per saber qui som, què i què hem de fer, què i quins drets i quins deures tenim tots, a nivell polític, a nivell religiós i a nivell de col·legi, però precisament perquè a la mínima que et surts de lo políticament correcte i ja et poden dir racista, aquest debat no s'afronta i no s'afronta des de cap partit. Ara, d'aquí a dir que som una ciutat racista en general, doncs, si ho som, som racistes, som homòfobs i som masclistes. Però jo crec que generalitzar és exagerat. Que ho hem de parlar? Evidentment sí, perquè si no ho parlem, mira el que passi a Vic. Però ho hem de parlar d'una manera franca, sincera i dient les coses com les pensem. I jo no crec que Catalunya sigui un país racista ni molt menys.
Josep, què passa, Vic?
Digue'm, perdona.
No, que a Vic, que sí. A Vic, no es mira què passa a Vic, i dic, no, no tinc cap constància que hagi passat. Però, perdona, si contesta...
Tenc que deu parlar, potser...
Volia dir Ripoll.
Josep Granados, de Sor Racisme, i el Tian Riba, que també em demanava paraula. I els
escoltarem... Sí, no, jo baso, diguem, el meu discurs, la meva anàlisi en la pràctica. És a dir, jo he estat advocat de Sor Racisme del Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme i xenofòbia durant 10 anys o 8, no ho recordo bé. Ara soc col·laborador del servei, tot i no ser advocat titular del servei, i he vist i segueixo veient i seguim analitzant casos constants en tots aquests àmbits que us he dit, en tots aquests espais, en el futbol també. Nosaltres veiem constantment casos de racisme al futbol. Per tant, el racisme existeix en el futbol. Jo no dic que no es faci res, però que no es fa suficient, això és evident. I després, sobre el debat de si... de parlar políticament correcte o no, jo crec que si tenim algun argument, defensem alguna idea que algú ens pot dir que és racista, el que hem de pensar és si realment aquesta idea és racista o no, i no negar i tancar-nos en banda i defensar aquesta idea a ultrança. Jo crec que és necessari fer una revisió, i més des de la nostra posició, que crec que tots els que estem aquí en aquest moment són persones blanques, si no estic equivocat, i pensar exactament com es senten els nostres conciutadans que no són blancs, i torno a dir, quan se'n van a un local d'oci, quan volen llogar un pis, quan es troben a la policia pel carrer, i si posem més atenció en com els nostres conciutadans no blancs viuen les seves vides a Catalunya, potser ens donarem compte que el racisme sí que existeix.
Home, és que ja, deixa'm fer-te una pregunta, si em permet,
Sergi. Però deixeu-me dir alguna cosa també.
Sí, un moment, sí, però sí, perquè no podem parlar tots alhora. Un moment, Anna, perquè li havia donat el torn de paraula.
No, mira, molt ràpid. A veure, això últim que s'acaba de dir és veritat. O sigui, un home blanc heterosexual continua sent una persona privilegiada. Que la societat encara és masclista, homòfoba i racista és una evidència, perquè quan un camp de futbol es crida maricón o es crida negre de merda, això denota exactament això que estic dient. Ara, també és veritat que el futbol, que és un mirall de la societat per les coses dolentes, també és un mirall per les coses bones, perquè el futbol, al final, els equips de futbol, al final, estan formats per gent de diferents races, de diferents orígens, de diferents professions, i per tant, també, diguem-ne, em sembla que, no només el futbol, sinó que l'esport en general...
És dels espais on hi ha més diversitat representada.
És dels espais on hi ha més diversitat. I per tant, això, diguem-ne, un missatge positiu. Però jo estic d'acord amb el tema aquest de que hauríem d'ampliar i sobretot posar el focus de l'anàlisi del tema del racisme amb tot això que dèieu de la segregació urbanística, de la segregació econòmica i de la segregació escolar. I aquí vull afegir una cosa que no sé si és correcte o no és correcte, i em corregireu si no és així. Jo a vegades tinc la sensació que en realitat la gent és racista, o som racistes, és igual, diguem-ho així, però amb una cosa barrejada amb això que se'n diu aporofòbia, que és l'odi a la pobresa. És a dir, ahir hi ha un partit d'homenatge, de denúncia del racisme protagonitzat per Vinícius, però avui a totes les portades de tots els diaris hi ha un senyor admirat per tot Espanya en aquests moments, que és marroquí, que es diu, sempre m'equivoco i li dic Yamin Lamal, vale, molt bé, doncs aquest senyor. Aquest senyor és un ídol, i aquest senyor és no sé si és el pare o la mare, que són marroquins, és igual. I no hi ha racisme en el seu cas. Per què? Ara, hi hauria racisme cap a Yamin Lamal, o Lamine Yamal, perdoneu, sempre m'equivoco, si no fos jugador del Barça...
Si fos un mena, ja estaríem dient que se'ls ha de matxacar.
Doncs aleshores aquest és el tema. Quan estem parlant de racisme, jo crec que també hem de parlar sobretot del tema de la pobresa i de l'aprofòbia, diguem-ne. I a vegades és més xenofòbia que racisme, perquè potser m'equivoco, diguem-ne, però la xenofòbia és més la por cap al diferent. És més la por que no pas l'odi, diguem-ne. I per tant jo crec que tot és molt més complex que no pas dir si dir-li negre de merda a Vinícius és ser racista o no ser racista. I jo sempre recordo l'episodi, quan parlem de la segregació, ja acabo, la segregació urbanística. A Can Anglada, Terrassa, un barri de Terrassa, l'any 99, sí. Hi va haver un conflicte social, perquè hi va haver una gran onada d'immigració i hi havia molts marroquins, molta immigració marroquí. Allà, qui va sortir perjudicat per la presència de tanta immigració i de tanta pobresa en un barri com aquest de Terrassa, van ser justament l'anterior onada d'immigració d'altres punts d'Espanya, que els havia costat una barbaritat aixecar aquell barri i establir-se, i aquella gent van tenir enfrontaments amb els marroquins. Això vol dir que eren racistes? Això vol dir que eren racistes? O que es veien perjudicats després de tot l'esforç que havien fet?
És que hi ha un tema.
I sempre qui surt perjudicat és l'últim a arribar, diguem-ne, saps? Vull dir que em sembla que tot això és molt més complicat que un partit contra el racisme.
Un moment, Xavi Domènech, escoltarem...
Per donar-li una miqueta de raó i comentar una miqueta el que ha comentat.
Ràpidet, Xavi, sisplau.
Sí. És a dir, té raó en el sentit següent, és a dir, si la societat catalana s'ha transformat profundament, aquesta transformació profunda que ha viscut la societat catalana no té cap representació pública. És a dir, tu, la nostra societat és absolutament diversa en aquests moments. Jo visc en un barri on hi ha un 30% de migració, és absolutament diversa, però quan tu vas al Parlament, quan tu vas als mitjans de comunicació, quan vas a tots aquests llocs, aquesta diversitat no hi és. On sí que hi ha aquesta diversitat?
I perdona, Xavier, on? Ja no hi era abans. No hi era. Si miraves els noms dels consellers de la Generalitat, sí, tots sí, eren 8 cognoms catalans, i en canvi la composició de la societat no era així.
Però i on sí que aquesta diversitat sí que hi és representada? En el futbol.
I precisament, com que hi és representada, probablement allà emergeix clarament el racisme latent, que no té per què emergir en altres llocs, perquè no hi ha aquesta diversitat representada. Jo sí que crec que el tema del futbol és important, perquè representa col·lectivament la societat.
Escoltem, si vol dir alguna cosa més, abans de dir-li ara ja diu que estem estirant la seva generositat al Josep Granados, i també tenim pendent d'escoltar alguna cosa més de l'Anna Gómez, el Ramon Rovira i el Santi Segurola. També perdona, Santi, que tenim aquí penjat, que fa estona que no t'escoltem, ara et dono pas també. Digues, Josep.
No, és a dir, ho dic coses molt interessants i crec que donen per moltes reflexions. La primera és que si us hi fixeu tot el rato parlem, abans us deia allò de la racionalitat, no? De la forma de pensar, el marc mental en el que estem. Sempre hi ha som nosaltres i els altres. Si us hi fixeu, sempre són nosaltres i ells. I això és la racionalitat racista, és la forma de pensar, és normalitzar el racisme, és això. Constantment no ens veiem com un tot, com una ciutadania en íntegrament formada, sinó hi ha un grup social, hi ha una divisió social entre els que som d'aquí i els que són d'allà, entre els immigrants, entre... I aquesta és la primera reflexió que volia fer. La segona sobre el tema de la porofòbia o de la qüestió de classe, diria més, no? de la gent que té més o menys recursos, el racisme ha anat canviant, és a dir, fa 500 anys s'expressava d'una forma i fa 100 s'expressava d'una altra, de formes molt més totalitzadores. Ara és evident que hi ha un discurs políticament correcte antiracista. És molt difícil que algú s'expressi de forma explícitament racista, no sé, que siguin persones d'extrema dreta amb simbologies molt determinades, amb ideologies, perdona, molt determinades. I d'aquí és on ve la famosa frase "no soc racista, però". És a dir, aquesta frase no existia fa 100 anys. No la deien a Alabama el 1950. Aquesta frase la diem ara perquè el racisme no està ben vist i com us deia, el racisme hi és present, però no s'expressa tota l'estona perquè primer seria insostenible. Necessitaríem tenir... haurien d'existir lleis com les del Jim Crow als Estats Units a la primera meitat del segle XX, o haurien d'estar a l'apartheid sud-africà. No estem en aquesta situació i ja estem en un sistema garantista amb drets fonamentals, i per tant el racisme no és total, però el racisme hi és. No és políticament correcte dir que un és racista o tenir sentiments racistes, però existeix encara, i torno a dir, l'exemple clàssic i més exemplificador és el típic comentari de "no soc racista, però".
Anna Gómez.
No, estan bàsicament d'acord. Jo et voldria preguntar una cosa, és a dir, si parlem sincerament d'aquests temes i podem doncs afrontar molts dels reptes que tenim com a societat, tu, per exemple, si jo et digués el Xavi Domènech ja ha tret la paraula dels menes, ui, que serien els menes, però si jo et dic que hi ha grups de menes incontrolats que creen molts problemes en barris, aquesta pregunta ja em converteix en racista? Si jo et dic que les dones en burques són un insult per la societat actual i per les dones que hem lluitat per la igualtat i que és un tema que no es vol debatre ni es posa damunt de la taula, si veguéssim un negre arrastrant, no ho sé, doncs unes boles com l'esclavitud, seria tema de portada de cada dia de tots els diaris. En canvi, les dones en burca, què hi són, que jo me'n trobo cada dia, hem de fer veure que no les veiem. Si afrontem aquests temes, ja caiem en el racisme fàcilment, o també hem de poder parlar d'això?
No, jo crec que sí que caiem en el racisme.
Sí,
jo crec que sí que caiem en el racisme. Perquè jo crec que el masclisme... Sí, 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 i intento respondre't sincerament també. Jo crec que el masclisme i la violència contra les dones és present a Catalunya de forma molt més expressiva en contra de les dones blanques i de la cultura catalana, espanyola i europea que no en les dones àrabs. És a dir, jo... Us ho he comentat abans, ja fa uns anys que no visc a Catalunya, però hi vaig sovint per visitar la família... I jo no em trobo al carrer a Barcelona, que és la meva ciutat, un nombre exagerat de dones que vagin amb burca. I sí que el que em trobo és constants denúncies. Bueno, no sé, jo camino pel carrer i no. Sincerament, l'últim cop que vaig estar 20 dies, no vaig veure ni una dona amb burca. Que no dic que no n'hi hagin, però no en vaig veure ni una. Vaig anar pel Raval, de fet, treballava al Raval, No em vaig veure, no sé, no devia tenir la sort de trobar cap a cap, o de l'esperança, si no ho sé.
Jo visc a Barcelona però... i no, tampoc no em veig, no.
Clar, i el que sí que veig constantment són denúncies als jutjats per violència de gènere, perpetrades per catalans o per espanyols o per quants que no, és que és el que us deia abans, tornem un altre cop a la divisió social entre uns i els altres, és a dir, la violència de gènere o la violència contra les dones i el masclisme és una cosa transversal en la majoria de cultures, i focalitzar-la en la, en els àrabs o en els o qualsevol altra cultura que no sigui la nostra, trobo que sí que és racista, com també ho és parlar dels menes quan l'enfoc que hi hauria d'haver respecte als menes, que és una paraula que no s'hauria d'utilitzar perquè és una forma d'estigmatitzar nens i nenes, estem parlant de nens i nenes, estem parlant de menors d'edat, els nens i nenes que segurament mereixen tota la protecció quan tenen la pell blanca, quan no la tenen blanca ja passen a ser menes i passen a ser objecte de la nostra mirada inquisitiva i de la nostra mirada criminalitzadora, i, bueno, i no els tractem com a nens, són nens, els famosos menes són nens i nenes.
Per rematar, Santi Segurola, no sé si vols afegir alguna cosa més, fer alguna reflexió final, un comentari d'alguna cosa que t'hagi quedat aquí en el tinter per començar.
No, yo lo que sí creo es que en el fútbol se visibilizan aspectos que en otros ámbitos pasan más inadvertidos, deliberadamente inadvertidos, por lo que sea. Pero digamos que en el fútbol pues, hablamos de la judicatura, hablamos del parlamento, hablamos de la policía, hablamos del periodismo, y digamos que es una estructura totalmente blanca. Y yo no sé si hay algún parlamentario negro, no lo sé, creo que no, pero puede que lo haya. Desde luego en el periodismo la representación no solamente del periodista negro, también del periodista de origen norteafricano, pues es muy baja o prácticamente inexistente. Cuando miro el Tribunal Supremo y miro los jueces en la Audiencia Nacional, no veo ninguno que ni tan siquiera ni negro ni nada que se lo parezca, ni origen norteafricano ni de origen eslavo, que ha habido. Es decir, que hay una estructura totalmente, radicalmente blanca, que de vez en cuando, y eso ocurre en el fútbol, porque en el fútbol se visibiliza, digamos más que en cualquier otro lado, la presencia hasta mayoritaria de jugadores de otros lugares, hay otros, por decirlo de otra manera, y especialmente negros. Generalmente porque es su salida económica, porque han nacido generalmente también en la pobreza y han encontrado en el fútbol una escapatoria que además les da un reflejo social impresionante. Pero claro, es que hablamos del fútbol, y creo que es muy bueno que en el fútbol, ya que se visibiliza tanto estos problemas, que se corrijan el fútbol. Pero también creo que si nos quedamos en eso, si pensamos que de todo esto se soluciona convirtiendo a Vinicius una especie de mártir, llevándole al... Es que a mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia cuando en el partido después de Valencia Vinicius no jugó el siguiente partido, se le hizo un pequeño homenaje, y luego vio el partido en el palco del Bernabéu. El palco del Bernabéu ese día era Vinicius con toda la tropa de directivos del Real Madrid, todos blancos, todos empresarios, todos mayores, ninguna mujer que yo viera, y dices... Pero esto, hay algo que no me cuadra, ¿me entiendes? Uh-huh. Esto es lo que te quiero decir, que hay un problema serio, el fútbol lo visibiliza, parece que nos quedamos satisfechos, nos lavamos de culpa y hablamos sobre cómo solucionar este problema estrictamente en el fútbol, y si eso puede tener algún tipo de reflejo educativo, pero digamos que el problema real está... muy fuera del fútbol, yo creo. Yo creo que está instalado en la sociedad, y es por ahí por donde hay que atacarlo, en la educación, en la economía, en la vivienda, en todo este tipo de cuestiones. Lo demás puede que sean palabras que se lleva el viento.
Totalment. Santi Segurola, moltíssimes gràcies, una forta abraçada, que vagi molt bé el dia.
Gràcies.
Josep Granados, advocat del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, moltíssimes gràcies també per atendre la trucada al Món RAC1 i per xerrar amb nosaltres aquesta estona.
Moltíssimes gràcies i que sapigueu que m'ha fet molta il·lusió que us escolto que jo és al Brasil cada matí quan m'aixeco i preparo els nens per anar al col·le. M'ha fet molta il·lusió parlar amb vosaltres.
Moltes gràcies, igualment. Gràcies. Adéu, Josep.
Una abraçada.
A veure, són les 10 i 40, per tant 20 minutets i clavarem les 11 en punt del matí. Deixeu-me posar l'últim tema del dia i avui sobre la taula. Vull parlar d'un nom propi que és Alejandro Fernández. Ha costat arribar fins aquí, li ha costat al PP de Catalunya arribar fins aquí, però al final sí, finalment serà el candidat, després de la subhasta de noms i la guerra civil interna per acabar triant candidat, que comentàvem abans, Xavi, no?, d'aquest element paradoxal del PP de Catalunya, que en un moment en el que té unes enquestes que el disparen, arriba, doncs, en un moment en el que els costava triar el candidat. I després, vosaltres recordeu Joaquín Leguina?
Sí, home, sí, home. Home. Ah, mítico, mítico.
Ahir va parlar... Segur que fa cert temps que flirteja amb el PP i ahir va parlar Leguina en una entrevista a 4 i va decidir parlar de Carles Puigdemont i diguéssim que no es va acabar de tallar del tot. Ara de seguida l'escoltem aquí, me la recordo. Tornem, és un minut i mig i ja som aquí.
El perquè de tot plegat.
10 i 42. A veure... Ana Gómez, aniré primer amb tu. Ara parlarem d'Alejandro Fernández, però abans, ja que ho he comentat just abans d'anar a la publicitat, doncs, ja que ho estem capgirant tot, capgirem-ho ara també. A veure, Joaquín Leguina, expresident de la Comunitat de Madrid, que és exsocialista i que, com dèiem, fa molt de temps que va flirtejant amb el PP, ahir, en una entrevista a 4, va defensar el PP, però, a més, va acusar Carles Puigdemont de ser... Es literal, eso, escúchame.
Yo no soy del Partido Popular, no lo he sido nunca ni lo voy a ser. Otra cosa es que considero al Partido Popular un partido democrático, de centro-derecha, perfectamente integrable en cualquier democracia europea. Y no la fachospera y estas cosas. El Partido Popular habla de todo, pero no es un partido fascista para nada. Que se lo pregunten a Puigdemont, que ese sí que es un fascista de mierda.
¿Qué, Ana?
No tinc res a contestar, la veritat. És a dir, no sé quants anys té Joaquín Leguina, 80 i escaig, no? Té tot el dret del món de canviar de partit. Si ell considera, doncs, que el PP és el que representa la seva ideologia, doncs potser fa molt de temps que tenia que haver marxat del Partit Socialista, no ho sé. I en quant als improperis contra Puigdemont, no sé en què es base, però jo no tinc res que contestar-li. No baixaré el seu estàndard educatiu, en absolut.
Ramon.
Home, doncs jo sí, perquè em sembla que Joaquín Leguina primera va ser president d'una comunitat, de la Comunitat de Madrid, en nom del PSOE, ha sigut una persona rellevant a la vida política espanyola durant molt de temps. És evident que, com molt bé diu l'Anna, tothom té dret a canviar d'opinió i a moure's cap a posicions polítiques diferenciades de les que tenia anteriorment. Suposo que alguna cosa deu haver ajudat el fet de que li oferissin feina en un lloc en el qual doncs està relativament bastant ben remunerada, en aquest Consell en el qual ara, a partir d'ara, formarà part de la Comunitat de Madrid, però on sí que crec que perd tota la raó és quan diu Puigdemont és un feixista de mierda. Perquè és que estem amb el mateix que comentàvem abans. Uh-huh. És que exactament el mateix que comentàvem abans. Jo per això avui no volia que... Oh, perdoneu-me, la meva opinió no volia que et semblés a favor ni en contra, perquè no, em sembla bastant irrelevant el de Vinícius. El que em sembla rellevant és que utilitzem aquest tipus de llenguatges, que fem servir aquestes desqualificacions així, tant en un camp de futbol com en un jugador se li diu el que se li diu, pel fet de ser negre o pel fet de que jugui molt bé a futbol, com en un polític, doncs tu, simplement perquè no estàs d'acord amb el que pensa, doncs insultar-lo d'aquesta manera. Jo crec que aquest és el punt amb el qual ens trobem, i la situació en la qual crec que és perillosa i hem de corregir. Això no és un camp de futbol. Això és un estigma que arrossega una societat que moltes coses, i la política n'és un exemple clar, aquí cada dimecres alguns dels que tenim l'oportunitat de coincidir ho veiem, amb els debats que hi ha en el Congrés dels Diputats, doncs s'ha convertit en un fangar. I això val per tot. Això val per tot. Ja no és una qüestió de discriminació. Que en Puigdemont és un feixista de mierda. Bueno, expliqui'm vostè en què es basa per dir una cosa d'aquest tipus. D'on t'ho treu? De què ha fet Carles Puigdemont com perquè sigui primer un feixista, perquè jo entenc que és un feixista. el que jo entenc que és un feixista. Després, potser sí, per ell, pel senyor Leguina, doncs això, el seu comportament, doncs el porta a fer aquesta consideració. Però després hi ha un altre feixitó, que és un feixista de mierda. Totes aquestes consideracions són les que crec que cal posar sobre la taula i les que ens estan portant aquest fangar, que ja no és únicament el món del futbol, com dèiem, sinó que cada vegada ens va una mica més enllà i ens afecta la política, afecta el debat que pugui haver-hi en un congrés, en una sessió de control. En definitiva, jo crec que aquí és on estem trepitjant territori perillós.
Ja, però és que es desacredita sol, Ramon. Què li vols contestar a una persona que et diu el president de la Generalitat, legítim, el president de la Generalitat, que l'únic que va fer és posar les urnes perquè li demanaven als catalans, que s'ha anat a l'exili perquè no li ha donat, no ha volgut rendir-se a anar a la presó, i que manté intactes doncs, l'esperit d'aquella nació que en definitiva volia construir molta gent el 2017. Què li vols contestar per no baixar el fangar que ell te proposa? Jo almenys no hi entraré, que digui el que li dongui la santa gana.
Jo dues coses. Crec que el Pere Aragonès també és president de la Generalitat legítim, perquè sembla que seria il·legítim. Si n'hi ha un legítim, és que n'hi ha un il·legítim. I també la
no, me volia dir abans que ens arrebessessin la legitimitat va, democràtica que dona el Parlament de Catalunya i els votants. O és que el 155 creus que va ser legítim?
No, jo no vaig estar absolutament en contra, però bueno, només era un apunt. El que volia dir el següent d'això era que sí, jo crec que Leguina, amb això estic d'acord, és a dir, és que és un... O sigui, estic d'acord amb el que diu el Ramon Rovira de la polarització política, etc, però és que el Leguina és personatge... No vull quedar condescendent ni molt menys, però és absolutament irrellevant dintre del PSOE, és a dir, no té la mateixa... Tots aquests, fins i tot el Felipe González, que diguem, ja és el Sant Cristo Gros, és molt més irrellevant del que és l'Aznar dintre del món del Partit Popular. És a dir, la influència política que tenen les seves declaracions dintre l'àrea socialista és molt, molt poca comparat amb Aznar o Zapatero en el cas del PSOE. Jo crec que l'ex polític rellevant en el cas de l'àrea del PSOE és Zapatero. Tot aquest, els altres, em sap greu dir-ho així, però tinc la sensació que estan, bueno, no em sap greu, estan envellint fatal. O sigui, estan envellint molt malament. És a dir, fan declaracions extemporànies, diguem, no estan ajudant la reflexió crítica en els espais polítics és bona i és positiva, però en el seu cas són més exabruptes que cap reflexió crítica, no? Vull dir...
Són les 10:48, després de setmanes i setmanes d'especulacions, que si un, que si l'altre, que si em fem baixar algú de Brussel·les, que si... que tal. Alberto Núñez Feijóo, que serà avui aquí a Barcelona, per confirmar que el cap de llista del PP al Parlament en les eleccions del proper 12 de maig tornarà a ser Alejandro Fernández.
Teniu la música d'Alejandro quan es va presentar a les...
Alejandro.
Teniu que poder proposar-la.
La podem buscar. La podem buscar. Ara la buscarem. Segur que la trobarem.
Perquè és un supervivent.
Sí, segur que la trobarem.
S'ho mereix.
En tot cas, us hagués sorprès que al final l'opció triada no hagués estat Alejandro Fernández, o ja us heu arribat a imaginar tot en aquests últims dies?
La veritat és que per arribar on han arribat no calia aquest recorregut que han fet, no? Que només fa que desgastar-los i perjudicar-los. No crec que tingui cap efecte en l'electoral. Tu has dit molt bé abans, les enquestes els donen una pujada brutal i crec que els votants del PP es mouen per altres consideracions que no pas pel que sigui el cap de llista de la seva candidatura a Barcelona, en aquest cas com a candidat a la presidència de la Generalitat. D'aquí, per mi, la meva reflexió és la debilitat que un cop més torna a mostrar a Feijóo. Tinc la sensació de que cada vegada que fa un pols amb algú dels seus barons o del seu entorn més immediat, doncs no se n'acaba de sortir. Tots sabíem que Feijóo no li agradava a Alejandro Fernández, perquè en un moment determinat, quan hi va haver la filtració, per cert, generada pel mateix Feijóo, de que hi havia hagut contactes amb Junts, això també té nota, aquesta, hi havia hagut contactes amb Junts, doncs, evidentment no, però Alejandro Fernández s'emprenya i diu això no pot ser, i no sé què, i tal i qual, i manifesta una discrepància clara amb la direcció del partit.
Però no creus que els pot... Tu deies que... No creus que això pot afavorir el vot del Partit Popular a Catalunya? És a dir, el fet de que el dirigent del Partit Popular a Catalunya, que diguem, ha discrepat amb els intents d'acostament de Feijóo en el món de Junts, acabi sent el candidat, pot afavorir que un sector de votant del Partit Popular de Catalunya que no veia positivament això que estava fent Feijóo,
es reforci o l'electorat. Jo estic d'acord que no era el candidat de Feijó i que no ho ha fet pensant en aquesta dialèctica de si posa un candidat més anti-independentista en pot afavorir, vull dir que finalment s'ha trobat que no tenia alternativa a deixar que l'Alejandro fos candidat, però crec que el resultat pel PP potser no és dolent, en aquest sentit.
Possible, però segurament que un altre sector, precisament del PP, que podria ser més moderat, doncs possiblement no estigui massa d'acord o que se senti més vinculat a l'aparell del partit. Però, sincerament, jo crec que el funcionament del militant del PP, en general, amb aquestes eleccions, està...
Un altre punt, només un apunt. Sí. L'Alejandro, en el Parlament, jo estic a les antípodes ideològiques, però dic, només com a anàlisi de polític, Alejandro, el Parlament de Catalunya ha aconseguit jugar bé el paper de representant del Partit d'Ordre.
Sí, 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 sí.
I això ha acabat sent... O sigui, aquell vídeo que va fer aquell, com ho deia, el perroflautismo contemplativo, això ho va petar tant.
Aplaudit per pràcticament tothom.
No, tothom no. No, jo no ho vaig aplaudir.
Sí. Però, ja m'entens. No, aplaudir moltíssima gent de sectors
Junts,
molt diversos.
A Junts va passar com... Va córrer pels whatsapps com la pólvora, aquell vídeo, no? Per tant, diguem que és un candidat que jo crec que pot afavorir... jo no vull que sigui afavorit del Partit Popular, no és la meva intenció, però crec que al final la jugada, que no era la que volia Feijó, pot acabar beneficiant-lo.
Sí, a veure, ja ho veurem, insisteixo, no, crec que és difícil fer especular o fer consideracions sobre com pot anar les eleccions. Jo, sincerament, crec que els irà bé i que el PP, perquè sobretot quedarà una part de votants molt important de ciutadans que iran cap al PP, i hi ha una altra part de gent que està molt emprenyada pel tema de l'amnistia i que segurament això els afavorirà. Jo em referia més a la conseqüència o la imatge que transmet el líder del PP. Cobra melons que després, diguem-ne, li queden a mig fer. És el tema del Consell General del Poder Judicial. Tots sabem que l'acord estava pràcticament tancat i que en el seu moment es va haver de fer marxa enrere perquè va haver-hi tot el moviment dels barons que li van anar en contra. Òbviament, no aborda d'una forma clara la crisi que hi ha a la Comunitat de Madrid, especialment per el tema del xicot de la presidenta Ayuso, perquè sap perfectament, entre altres coses, el que li va passar al seu antecessor.
El Casado.
Va acabar... És a dir, i en el cas de Catalunya ens torna a passar un moment, al final, no? Possiblement no tenia altra alternativa, però diu, escolta, ja, mira tu, com que ni el Dani Sidera en tenia gaires ganes, ni la Dolors Montserrat tampoc li feia il·lusió Serna, i com que veig que la millor solució és que segueixi l'Alejandro Fernández, doncs que segueixi l'Alejandro Fernández. Però, si és que no et veus capaç de guanyar-ho, no comencis aquestes batalles. Per mi aquesta és una mica la consideració que em sorprèn, no? Sí, sí, sí. Que un líder, quan comença una batalla d'aquest tipus, ha de saber que l'ha de guanyar.
Però aquest és un líder, estic absolutament d'acord amb tu, però per fer una contra tal, és un líder que et sembla que només pretén sobreviure ara mateix. No, és que per sembla poc, però el món del PP, que està en el cap d'una manera espectacular, sense problemes, igual sobreviure fins a esperar arribar d'oasis en oasis i a veure si arriba al mar... No, que estic d'acord amb tu, que tot el que expressa és de veritat, però és que ara mateix, si es posés en plan Pablo Casado, és que potser sortiria volant pels aires.
Sí, sí, és possible, però en qualsevol cas, el que més enllà de qui sigui el candidat, que jo crec que l'Alejandro Fernández és un molt bon candidat i que per aquests moments segurament el que millor representa l'esperit del PP a Catalunya i que crec que tindrà un bon resultat. El que és més preocupant és que, més preocupant per ells, òbviament, és que el PP sistemàticament, allò que en diu un Gènova, em sembla que avui feia conya amb el tema de Gènova, doncs obri aquests melons que després no sap com els ha de tancar i que són batalles que normalment solen ser perdudes.
Sí. Anna.
No, a mi em sembla superbon parlamentari, és de les persones de la dreta a Catalunya que m'agrada escoltar, ja estaré d'acord pràcticament amb res del que diu, però trobo que és molt bon parlamentari, crec que és un bon candidat. Ara, també crec que teniu raó quan dieu que encara que s'hagués presentat ma mare, el PP pujaria, m'entens? Ja és una qüestió que és igual qui es presenta, perquè el gran vot de Ciutadans, no ens oblidem que el 2017 van guanyar les eleccions, se n'anirà repartit entre el PP i el PSOE. Aquí està una mica l'intrínculis de tot. Saber quants aniran al PSC i quants se n'aniran al PP. D'aquí depèn...
Deixa'm fer una hipòtesi, només una hipòtesi.
Sí, claro.
Les eleccions de 2017, el PSC, del vot tradicional que tenia de socialista, no en recupera en relació amb l'anterior, però treu millors resultats. Li venen 200.000 vots que venen de l'antiga Convergència i Unió, sí? Que van cap al PSC.
I és un votant d'ordre que busca un partit d'ordre en aquell moment. Si això que dius tu mateixa, que és que l'Alejandro, diguem, parlamentàriament representa bé aquest esperit, vés a saber, igual aquí hi ha una competència interessant.
Amb el PSC?
Amb aquest vot que ve de l'antiga Convergència, que està basculant i que no se sap mai on va parar, una part d'aquest vot, evidentment, una part, però que són 200.000 vots, que dius, bueno... No,
sí, sí, clar, no. Jo també crec que està aquí, jo crec que està aquí el cuit de les eleccions, Javier, perquè, és a dir, des del punt de vista que Junts pugui llançar un missatge de que el que cal ara és un bon govern, i molta gent dels seus exvotants doncs se'l creguin i creguin que realment no estarà com a prioritat la independència, sinó fer un bon govern a Catalunya, dependrà d'aquesta gent si tornen a Junts, voten el PSC, com van fer les darreres compteses electorals, o alguns fins i tot se'n van al PP. Aquí sí, està el quid de la qüestió.
10:57, fem una pausa per la publicitat i quan tornem rematem això ja, no?
Sí,
home, sí, va, estic a punt. Vinga, va, doncs ara tornem.
Anem a veure les pel·lícules clàssiques.
El per què de tot plegat.
11:01, ja tenim per aquí fora, els he vist durant la publicitat, a la Mònica Montserrat i al David Paloma. Ells són coautors d'aquest llibre del qual parlarem avui, que es diu, es titula Me l'imaginava més gran i altres frases mítiques de les sèries catalanes. I repassarem, doncs això, bàsicament, frases mítiques de les sèries mítiques de la televisió catalana. No sé si vosaltres en teniu alguna de capçalera, una d'aquelles...
No, capçalera no. A mi m'agrada molt l'episodi aquest de Plats Bruts del Nadal, que hi ha frases del tipus... No és pilota, saps? Com volem dir. No, sí, no estem celebrant el Nadal, i llavors és una cosa que a casa, quan hi ha escudella, doncs sempre es comenta. No és pilota, o galets, també, que és la manera de dir galets, però a part d'això no en recordo cap així d'entrada.
Però sèries sí, ho haureu vist una mica tot,
sí,
no?
La sèrie sí, clar, sí, home, sí.
Evidentment, també.
Sí, Estació d'Enllaç, Poble Nou, Nissaga de Poder, però no recordo una frase. De fet, l'única frase que recordo és la dels Resseques. Qui era el Resseques, no? Era el quan...
Refegues.
El Refegues. Refegues.
No es pot matar tot el que és gras, no?
Sí, no, home, si és que ni això, jo l'única cosa que recordo és aquella frase famosa de la Suelen de Dallas, però això no és una sèrie ni catalana. Tot i que la inclou incorporada...
No, va ser una...
Aquella que va dir allò de Suelen, ets un pendó, cosa que, per cert, em sembla que l'original no ho deia. Això va ser una traducció una miqueta agosarada.
O fins i tot a la traducció no es deia Suelen, ets un pendó, i ha passat a la història.
I ha passat a la història,
que el que es deia era una cosa diferent.
Era una cosa diferent, però per fi s'ha doncs que... Però bé, home, esclar, ni està plena. I sobretot hi ha una cosa que sí que és molt veritat, és que en una època hem estat treballant a la tele, sempre que algú ve a la tele diu... Això de... Ui, vist des de casa sembla més gran. Sí que és petit, això, no? Perquè al final tot és una cosa molt poqueta cosa, no?
Me l'imaginava més gran.
Me l'imaginava més gran. Sí, aquesta frase que dius al llibre doncs és ben certa.
Sí. S'anava a París i se l'imaginava més gran. S'anava a Berlín i se l'imaginava més gran.
Això ho fas. Això ens ho imaginem tot molt més gran.
Sí, els catalans som... Sí.
Tema a banda, que ara ho voldré comentar amb la Mònica Montserrat i el David Paloma, però que és... Tema a banda, i tu digues, Tian, com fas...
La frase era, el teu marit s'està morint, això de JR. Sí. El teu marit s'està morint i tu, mentrestant, fent el pendó, vés a saber per on. No és exactament Suelen, ets un pendó, però bueno, per allà anava. Ja sé, perdó.
No, anava a dir, Tian, tema a banda, toques tot això de la televisió. Bé, no preguntaré, perquè crec que hi ha poques coses a explicar, però sobretot el sidral intern ara mateix a Ràdio Televisió Espanyola, que és un tema que en parlarem amb el David Broc i el Víctor Amela després, però tornant estrictament a les sèries de TV3, i ara insisteixo que parlarem bastament amb els dos autors d'aquest llibre, però aquest element, que a mi em genera molta curiositat, com les sèries del migdia, sèries de primera hora de la tarda, vaja, de TV3, que tinguin... l'èxit que tenen, que tinguin aquella munió de fans a darrere que aguanten i s'ho miren tot, des de cor de la ciutat, però la Riera, i ara molt com si fos ahir, que generen com una mena de fans que ho viuen com amb moltíssima intensitat i que després fan debats, ho comenten, etc. I és com una mena de gènere a banda que veu i viu sol i que orbita per allà, que són les sèries de primera hora de la tarda de TV3.
Això, la resposta del per què agraden tant te la donaria millor l'ex-ull de poll Pere Mas que jo, perquè a mi, francament, les sèries del migdia...
No t'han agradat mai, eh? No,
o sigui, em deprimeixen. Passa el
contrari. Com vols per fer la migdiada?
Ah, doncs jo sí
que és que ni per fer la migdiada.
Molt poques vegades, perquè normalment no sé que està a casa, però si alguna vegada m'agafa, escolta, sí que m'hi enganxo, i realment, escolta'm, estan molt ben fetes, eh? I tenen una capacitat d'enganxar-te allò addictiva, important. Ara aquesta, per exemple, que s'està fent, aquesta, com es diu ara, del cor de la ciutat, es diu ara?
No, el cor de la ciutat, no. Com si fos ahir.
Com si fos ahir, exactament, com si fos ahir. Hi ha una sèrie de personatges que surten i les intríngules que tenen entre ells i tal, les trames que es van ordint, escolta, són absolutament brutals. Per tant...
Una pregunta, perquè ara... jo no me recordo ni Saga de Poder, perquè allí vam conèixer, vaja, i almenys jo, la gran Emma Valarassau i el pare de les cantants, l'Eduard Farelo. Però no me recordo aquesta, que la feien a la nit, aquesta.
No, feien a la tarda, també.
Doncs no sé com la puc recordar, perquè en aquesta hora sempre he treballat.
La feien a la tarda, però crec que la repetien al 33 a les 9 de la nit.
Exacte.
Jo m'he enganxat sempre treballant i no n'he vist cap, i aquesta ja la recordo.
El pare dels cantants, m'he quedat amb aquesta frase.
El pare dels cantants, l'Eduard Farelo, no?
I veu del Gòlum, no? Dels Senyors dels Anells.
Veu de tothom. Sí. Això l'Eduard Farelo un dia ho va dir. Va dir, jo aviat deixaré de ser l'Eduard Farelo i passaré a ser el pare de les meves filles.
Sí, sí, ja sé, per una part de la població, ja sense cap mena de dubtes. Sí, sí. Sense cap mena de dubtes.
Què t'hi ha?
Què dius?
Tenim això?
Sí, home, quan vulguis.
Doncs allà.
Bueno, la pregunta d'aquesta hora continua sent on és Ferran Casas.
Montserrat, ha donat senyals de vida? Montse Girona, Ferran Casas, no, oi?
No, eh?
No, fa que no me'n cal.
Ha passat olímpicament de nosaltres.
Pot ser que el proper dimecres, pel que sigui, torni aquí al Morracú, o no.
Esperem que no estigui tancat a dintre la piràmide de Keops, no, on no pugui sortir.
No, esperem que no.
Més aviat estarà incentivant alguna primavera àrab, una altra vegada. Bueno, avui sort que no hi havia el Ferran Casas, però sort que tenim el Rovira animat, que ens ha dit que estava molt animat, i que li agrada que plogui, o sigui...
Ah, sí,
escolta, collonut. És que passa de la lletra. Ah, no, que això és horrorós per la gent que està escoltant ara, sentir algú que no s'entén la lletra. No, que dic que avui hem parlat de temes de molta actualitat, hem parlat concretament de Franco. Per què hem parlat de Franco? Doncs perquè és el culpable que hi hagi aquest horari que tenim, i també és el culpable que els dijous hi hagi paella, a vegades inflamable paella, als restaurants. Per cert, hi ha unes altres teories sobre el per què els dijous hi ha paella als restaurants. Us en dono dues i trieu cadascú la que vulgueu. Són centralistes, aquestes teories, centralistes de Madrid. Una diu que els dijous és quan arribava el peix a Madrid, i llavors una mica per celebrar-ho, doncs és el dia que feien la paella perquè tenien el peix fresc. L'altra, lligat amb això també, però seria una mica el contrari, que és...
Com que no estava fresc.
Ara bé, el dijous aprofitaven les restes de sèrie, ho barrejaven i fotien la paella.
I li donaven a Franco.
Exacte, li donaven a Franco, potser amb l'esperança que es trobés malament. Bueno, i encara n'hi ha una altra, que és que, efectivament, els... els dijous lliurava tot el servei, no només el servei de Franco, i aleshores el que feien a les cases més burgeses és que el dimecres el servei els hi deixava el sofregit, i llavors el dijous només havien de tirar l'arròs. Són una sèrie de teories que avui hem descobert o que n'hem parlat a partir de el Xavier Domènech, que ens ha dit que la culpa era de Franco. També hem parlat de dos dels temes preferits dels catalans. O sigui, els catalans ens caracteritzem per moltes coses, però sobretot per dues. Una que és que ens agrada molt parlar del trànsit, aquesta és una, i l'altra que ens agrada molt parlar del temps, sobretot del temps. Avui ho hem fet amb l'Abel Caral, que per cert s'ha deixat aquí l'ordinador, el seu zapatòfono
Abel.
Particular, Abel Vila,
vindrà
a buscar, i, bueno, en fi, només una dada, que és que la gent ja sap que l'Abel Caral es continua passejant per RAC1 amb pantalons curts, però, bueno, sí, això és una cosa que hi ha. Hem parlat també de la Guina, que m'ha recordat la cançó Aquí no hi playa, del grup de Refrescos, això ha existit a les nostres vides, i també d'Alejandro Fernández, immortalitzat per Lady Gaga, o al revés, ella immortalitzat a la cançó de Lady Gaga, que és aquella de Ale Ale.
Sí, espera, espera. I si ho teníem,
com la paella, restos de sèrie, ara recuperem la cançó de l'Alejandro. M'he escoltat, escoltem. És que és bo, ara que venen a eleccions, podeu recuperar tots els hits històrics de cançons lamentables que s'han fet servir per intentar guanyar campanyes electorals, com aquella del tio aquest de Galícia, diguem-ne.
Em sembla que Alejandro alguna vegada va explicar, parlo de memòria, que ella era fan de la música heavy.
Sí, no.
Que era un rockero potent.
No, era fan de la música heavy, i em sembla que va arribar a dir que tenia el cabell bastant llarg.
Ah, tu l'ava dir que la seva joventut havia portat el cabell allò d'unes dimensions considerables, perquè li anava el món aquest de la música forta, per entendre'ns.
Sí. I acabo amb dues frases, si us sembla bé. Una de l'Anna Gómez, que no pots fallar mai, relacionada amb això: encara que s'hagués presentat ma mare, el PP pujaria. Sí. Sembla una bona definició. I acabo amb una frase més poètica de l'Abel Caral, que és: hem recuperat la joia del ploure. Hola, Polls.
Hola, què tal?
Molt bé, tu. Ui, quina música.
Clar, home, Premis Drac.
Home!
Ja tenen guanyadors.
Firmes, tu.
Vinga, va, en la categoria Contribució al Benestar, l'Hospital Sant Joan de Déu. En la categoria Històries amb Ànima, Nada a l'Agdal. També en la categoria Projecte Cultural, al Festival Sónar. Innovació Sostenible, RCR Arquitectes. Trajectòria, Àngel Velasco Pérez. Revelació de l'any, Mushkam. Veu de l'any, Michel Sánchez. Excel·lència, Club Patinatge Artístic Olot. I, per tant, enhorabona a tots. En la categoria, per això, Tots som un Antonio Díaz, el Mago Pop. La gala serà el dimarts, dia 9 d'abril, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ah, totes les forces vives,
Doncs sí. Per cert, no ho hem comentat, però Anna Grau, que ha deixat Ciutadans.
Ha plegat, sí.
Avui ja...
I torna al món de la comunicació. Això s'ha fet el vostre ofici.
Ha fet una piulada avui a primera hora del matí. Ho hem explicat a primera hora, ho hem explicat a les 8 de l'informatiu, però ha fet una piulada d'aquestes molts ciutadans, perquè en 6 línies de piulada canvia d'idioma diverses vegades. Ha dit: gracias, ciudadanos, por la ilusión y la convicción de que con el corazón en la mano se podía cambiar todo. Me afilié en Madrid el 11/11/19. Gràcies, ciutadans, per fer-me retornar a la meva terra. Quan molts em marxaven sense esperança, jo he tingut l'honor, el més gran de la meva vida, de ser diputat al Parlament amb el partit que va fer història el 2017. Ningún desengaño ni desilusión puede ni podrá nunca disminuir ese sueño. Ahora cierro esta etapa y vuelvo a ser una más de las que luchan por una Cataluña y una España mejor.
Anna Grau va ser una gran corresponsal de l'Avui a Madrid,
I té un moment mític, que és en el debat per les municipals, que ell ho feia tot en castellà amb un accent català espectacular, i volia dir: todo pescado está vendido, i li va sortir en català un català perfecte. Bueno, esto es que tot el peix està venut.
11:13, Xavier Domènech, moltíssimes gràcies. Ramon Rovira, moltíssimes gràcies. Anna Gómez, moltes gràcies. Una forta abraçada. Anna ja no hi és. Adéu, Anna.
Estava parlant.
L'Anna ha dit-ho, ja està. Tian Riba, moltíssimes gràcies. Que us vagi molt bé, ara de seguir d'aquí al Món RAC1, sèries mítiques catalanes.
Bones vacances que puguin fer-ne.
Bones vacances.
Ens veiem aviat.
Vinga, fins ara.
Bon dia.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.